i sabíem o intuíem que el ple del passat divendres seria llarguet.
Però no tant.
Però no tant. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu, efectivament, però no tant.
Déu-n'hi-do.
Divendres.
I quan un no es troba massa bé, és allò que encara costa més de passar, costa més de passar.
Sí.
Oi, Joan?
Va ser dur, va ser dur.
Va ser durillo.
Va ser dur, però bueno, allà hi érem.
I avui estàs aquí per explicar-ho,
Exacte.
Cosa que t'agraeixo.
És la primera vegada que estic un dilluns per explicar un ple de divendres.
Sí, no és massa habitual.
Jo no recordava.
Ja ho saben que els plens se celebren en dilluns.
En dilluns, o a vegades en dimarts, però en divendres no recordava jo cap ple, allò Friday night, oi?
Hi ha casos extraordinaris, com algun cop ho hem recordat, aquell any que hi va haver aquell Barça-Madrid en dilluns,
sí.
El famós Barça-Madrid del 5-0, que aquell dia hi havia ple, i em sembla que el van passar l'endemà.
El van passar dimarts,
l'endemà.
Amb una excusa, no sé quina excusa. Sí. Però, en canvi, el Barça-Chelsea... el ple l'havien passat a dimarts perquè dilluns era Sant Jordi. I aleshores el ple el van passar dimarts per no coincidir amb Sant Jordi.
Sí, sí.
I el dimarts hi havia el Barça-Chelsea,
sí, sí.
I es va fer el ple durant el Barça-Chelsea.
Semifinals de la Lliga de Campions. Fausto recuerdo,
Oi que sí?
Per als blaugrana. En fi,
doncs ja està.
Tanquem
la part futbolística.
Sí, sí,
exacte.
Sí.
Efectivament, ple de pressupostos... De fet, el ple de pressupostos acostuma a ser també... un ple de data incerta, perquè recordem plens de pressupostos, allò el dia dels innocents, recordem plens de allò per intentar fer el ple de pressupostos, o com a mínim l'aprovació inicial dels pressupostos dintre de l'any en curs. Que es faci o no dintre de l'any en curs tampoc és un imperatiu legal, perquè el pressupost de fet no passa a ser operatiu fins a l'aprovació definitiva, i l'aprovació definitiva no es pot procedir com a mínim fins un mes més tard de la seva aprovació inicial. I el que hi havia en el ple d'aquest divendres passat era l'aprovació inicial del pressupost.
Correcte.
Però en qualsevol cas el govern va decidir doncs, allargar al màxim el termini sense que aquest termini entrés dintre de les vacances nadalenques, per entendre'ns. Tot i que no seria la primera ni la segona ni la tercera vegada que en els últims anys el ple dels pressupostos doncs, tenia lloc això, el 26, el 26 no perquè és festiu, però 27, 28, 29 de desembre. Doncs bé, el ple de pressupostos el dia 21. Es va poder procedir també a l'aprovació dels pressupostos, entre d'altres coses, perquè doncs s'havia tancat ja finalment l'acord amb els treballadors municipals. No és perquè no hi hagués acord...
Signat, si no tinc mal entès, el mateix divendres.
El mateix divendres, segons es va anunciar al migdia, s'havia signat aquest acord. Recordaran que al ple del mes de novembre hi va haver aquella protesta dels treballadors municipals, després doncs, es va desencallar el procés, entre altres coses, gràcies a que la Generalitat havia donat permís per que l'Ajuntament de Sitges accedís a un crèdit suplementari que permetia, entre d'altres coses, incrementar en 1 milió d'euros aquest capítol 1, que és el capítol de nòmines, i no haver de procedir a les retallades previstes, allò dels 47 llocs de treball, o la reducció del 15% dels laborals, etcètera, etcètera. Doncs tot això finalment va quedar en res gràcies a l'acceptació per part de la Generalitat d'aquesta possibilitat que l'Ajuntament accedís en un crèdit suplementari. Aquest acord que va arribar després del ple del novembre, en el qual, entre altres coses, els representants dels treballadors havien demanat que no es presentés el pressupost en el mes de desembre. Clar, com després hi va haver aquests canvis, doncs finalment els representants dels treballadors no van posar cap objecció a que es portés a aprovació després d'aquest procés negociador, i que, com dèiem, es va signar al migdia del mateix divendres. Per tant, ens vam trobar en un saló de plens en què hi havia poca gent per ser al ple dels pressupostos. Òbviament, era divendres de nit i un divendres doncs, que habitualment també hi havia molts sopars d'empresa, entenem que l'Ajuntament no hi, però que...
Sopars d'empresa, hi havia la primera de les representacions dels pastorets.
Dels pastorets, efectivament, i entre d'altres, algun dels regidors havia d'anar de rei, és a dir, que va haver de sortir pitant. Em sembla que van arribar, oi? Perquè la representació dels pastorets em sembla que va acabar tres quarts d'una, per tant, doncs, la cosa va anar... encara van tenir temps. Però en qualsevol cas, el que comentàvem. El ple dels pressupostos que hi havia molta més teca, tot i que el que ens centrarem bàsicament és a escoltar tots els talls que tenen a veure en el pressupost, en l'aprovació del pressupost de l'Ajuntament i tot el que l'envolta, és a dir, l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals, l'aprovació inicial també de la plantilla de personal i també la intervenció que va fer al final la representant de la plataforma per uns impostos i uns serveis justos. Tot plegat és el que va embolcallar aquest ple, que va durar molt més perquè els regidors també es van anar aturant en algun dels punts i en alguna de les mocions. Va haver una moció, per exemple, presentada per la CUP, si no recordo malament, presentada per Convergència i Unió sobre la defensa del model d'escola catalana, que va allargar, tot i que era un debat que de l'Ajuntament de Sitges, de fet,
era més un debat general, sí, genèric, que no
però
pas...
Però en qualsevol cas són aquells debats que als regidors doncs, els agrada mostrar ben clarament el seu posicionament. Óscar Ortiz, Jorge Carretero doncs van diguem intervenir amb una certa eloqüència i això també va allargar la part final del ple doncs fins a això, fins a les 12 de la nit. Però en qualsevol cas, si et sembla, comencem el desenvolupament cronològic, com fem sempre, del ple dels pressupostos.
No, 46. Molt bé, feta la prèvia. Anem allò, com diuen els castellans, desgranando.
Exacte, sin prisa però sin pausa. Doncs bé, el ple portava aprovació al calendari de les sessions ordinàries de la Junta de Govern i també del calendari de plens per al 2013. En aquest segon dels punts, la CUP hi va votar en contra. Va votar en contra perquè entén Óscar Ortiz que la documentació, per una banda, arriba molt justa als regidors i que doncs, no s'ha tingut en compte alguns dels suggeriments que havia fet la formació. Plantejarà, va dir Óscar Ortiz, modificar el ROM per buscar alternatives que agilitzin també aquest procés que porta en els grups doncs, a preparar els plens. L'alcalde va suggerir parlar d'aquestes possibles modificacions a la Junta de Portaveus i Ricard Vicente, com a portaveu del grup municipal socialista, en va estar d'acord. Aquest va ser el primer dels punts. A continuació, Cultura i Cooperació portava una sèrie d'aprovacions de comptes justificatius, és a dir, de subvencions. El 20% restant de diverses subvencions dels Amics de la Sardana, de Sitgetana de Cultura i Animació La Saca, de l'Institut d'Estudis Penedesencs, de l'Associació Comunitat Aragonesa de Sitges, de la Colla Jove de Castellers de Sitges, del Grup d'Estudis Sitgetans i de l'Associació dels Amics de l'Orga. Tots ells van rebre l'aprovació del 20% restant d'aquesta subvenció. Va explicar la regidora de Cultura i Cooperació, Mireia Rossell, que les entitats ja han cobrat abans de final d'any el 80% d'aquesta subvenció i, a més, algunes d'elles endarreriments que portaven d'altres anys, de subvencions d'altres anys. Doncs, per tant, va agrair a Mireia Rossell la tasca d'aquestes entitats i, sobretot, també la paciència doncs, per esperar aquestes subvencions i per actuar sense haver rebut, en alguns dels casos, les subvencions promeses per aquests endarreriments. I arribem ja doncs, al punt important, al punt transcendental d'ahir, després d'uns expedients de modificació de crèdit i del reconeixement extrajudicial de crèdits també, va arribar al punt dels pressupostos. L'expedient de pressupost general de l'Ajuntament, de la Societat Mercantil i de les entitats públiques empresarials per a l'exercici de 2013. Va explicar Jordi Mas que el pressupost del 2013 ha de ser un punt d'inflació. El regidor d'Hisenda va dir que el dèficit del 2012 és de 2,6 milions d'euros, però que gràcies a aquest pressupost s'espera que el dèficit sigui zero al final del 2013. El pressupost d'aquest any puja un total de 41,1 41.120.026,36 euros.
Per ser més exactes, eh?
41.120.026,36 euros. Això és la
xifra
exacta del pressupost de l'Ajuntament. Tot i que això és el pressupost de despeses, el pressupost d'ingressos és de una mica més de 38,4 milions d'euros. La diferència entre un i l'altre és per les factures pendents. Què va explicar Jordi Mas? Doncs, perdó, una cosa molt senzilla. S'ha passat dèficit a crèdits a llarg termini. Ha estat l'operació, doncs, portada a terme durant aquest any. No és que l'Ajuntament netegi el dèficit d'una plomada, això ja s'ho poden imaginar, sinó que l'Ajuntament s'ha endeutat amb entitats financeres per pagar aquest dèficit i poder anar-lo tornant, doncs, en un període de temps relativament llarg, aproximadament a 10 anys. Després de 10 anys, va dir Jordi Mas que Sitges suportarà durant 10 anys, perdó, Sitges suportarà una càrrega financera molt important, va dir el regidor d'Hisenda. El pressupost ordinari ha pujat un 3%, però el pressupost normal, és a dir, el de funcionament de l'Ajuntament, ha baixat un 20%. La resta és retornar aquests crèdits, és suportar aquesta càrrega financera. S'espera que el 2013 el romanent de tresoreria sigui positiu, i això voldrà dir poder incrementar els serveis socials que dona l'Ajuntament i, per tant, que a partir del 2014 Sitges esdevingui, va dir Jordi Mas, un municipi normal que no gasti més del que té. Va reconèixer Jordi Mas els esforços de tots, del ciutadà que ha de pagar més impostos i rebre menys serveis, dels treballadors que han de veure que tenen menys retribució i que també han de treballar amb menys mitjans, de les empreses que han estat molt de temps sense cobrar, però a canvi de tot això, a canvi de tots aquests esforços de ciutadans, treballadors i empreses, va dir el regidor d'Hisenda que es veu la llum al final del túnel. Segons Jordi Mas, s'ha rebaixat un 18% al capítol 1, és a dir, al capítol de personal, s'ha rebaixat un 21% al capítol de serveis, s'han pujat un 32% les càrregues impositives als ciutadans, que és una quantitat molt important, però que, en definitiva, la dieta econòmica ens farà més forts, va dir el regidor d'Hisenda. Entén que es pot definir aquest pressupost com a més social per la implantació del carnet blau, i també perquè Benestar i Família és la regidoria que menys pateix. Perdó.
No passa res, tranquil.
I també que s'ha escoltat, va dir, la veu dels ciutadans. Poques inversions hi haurà en aquest pressupost. La més important, doncs, la transcendental, la biblioteca. S'ha d'arreglar la biblioteca perquè no caigui. I aquesta és l'única inversió important que hi ha en aquest pressupost. Segons Jordi Mas, els eixos d'aquest pressupost són Benestar i Família, la intensificació dels serveis essencials, el manteniment dels serveis i, òbviament, eixugar el dèficit. Pel que fa als ingressos i als nous valors cadastrals, el proper pressupost dels tipus d'aquests valors cadastrals, va dir el regidor, seran a la baixa, però va dir que ara no es podia. Aquesta és una qüestió en la qual discrepa la plataforma sobre si era possible o no baixar aquest tipus impositiu de l'1,213, si no recordo malament. Doncs diu Jordi Mas que pel 2013 no es podia i que, per tant, doncs, les converses estan orientades a fer la rebaixa sobre el previst al 2014. Hi haurà previstos 19 milions d'euros per IBI, 6 milions d'euros per taxes i 7,9 milions d'euros de transferències d'altres administracions. A part, també està prevista la venda de l'edifici de l'Oasi, l'històric edifici de turisme de Sitges, doncs, que l'Ajuntament també hauria posat a la venda. També va destacar Jordi Mas, per últim, que per un esforç que ha fet el Departament d'Hisenda s'ha pogut enviar tota la documentació a temps als grups de l'oposició perquè puguin estudiar aquest pressupost. A partir d'aquí, doncs, consideracions dels grups polítics de l'oposició. Per una banda, la CUP, Òscar Ortiz, va dir que va lamentar que se'ls hi hagin presentat uns pressupostos tancats, sense participació. A més, ens tomben tot el que entrem, va dir, va lamentar també Òscar Ortiz, i que va dir que va demanar que el grup de Convergència i Unió desobeeixi el que li dicten Espanya i Europa, és a dir que tots aquests aquestes dietes econòmiques imposades entre d'altra banda per normatives espanyoles i per imposicions de la Unió Europea, doncs que en el fons obliguen aquest tancament de serveis socials i aquestes retallades, doncs que no se'n faci cas, va demanar Òscar Ortiz. A més, va destacar també que no hi havia acord amb la plataforma per uns impostos i uns serveis justos. I va recordar al govern que, malgrat haver donat aquesta documentació amb un cert temps, de fet, el que marca la legislació és que el pressupost ha d'estar el 15 d'octubre i, si no està aprovat l'1 de gener, s'hauria d'entrar en un pressupost prorrogat i, per tant, doncs, que efectivament s'ha donat abans, però que la llei encara marca donar-lo molt abans. Això són les consideracions inicials d'Òscar Ortiz. Les de Ricard Vicente, com a portaveu del grup municipal socialista, va dir que primer va fer unes consideracions sobre l'aprovació del pressupost de Sitges Model 21. Sembla ser que la societat Sitges Model 21 encara no té aprovat el pressupost i, per tant, doncs, dubtava Ricard Vicente si això permetia o no aprovar el pressupost de l'Ajuntament, ja que no deixa de ser una part integrant d'aquest pressupost municipal. Li van contestar que en principi sí, que no hi havia cap problema en l'aprovació del pressupost municipal, malgrat que no el Consell d'Administració de Sitges Model 21 no havia aprovat els números d'aquesta societat municipal. Va dir Ricard Vicente que el grup socialista estava d'acord en les línies generals d'estructura del pressupost. Entre altres, havíem permès reduir el dèficit gràcies al Pla Montoro, però va dir que s'havia perdut una ocasió, ja que es castiga a les persones i, per una altra banda, es manté o s'incrementa despeses com de les de comunicació o d'alcaldia. Entén Ricard Vicente que hi ha 500.000 d'euros en partides improductives com les de comunicació o de consultories i proposaven baixar un 15% de dedicació dels regidors i sumar, doncs, aquests 500.000 euros de partides improductives i d'aquesta dedicació dels regidors per serveis socials, incrementar, per tant, en 600.000 euros la partida de serveis socials. Va dir Ricard Vicente que el grup municipal socialista escoltaria el govern si doncs, prenia alguna consideració sobre aquestes propostes per abstenir-se o fins i tot votar a favor del pressupost. A partir d'aquí, Jordi Mas va dir que va contestar la CUP que no havien fet propostes concretes i va contestar el PSC que la comunicació o les partides de comunicació són necessàries també, com ho són la resta de les que apareixen en el pressupost. Es va obrir un debat entre govern i oposició, amb la CUP centrada sobre com ha de ser el procés d'elaboració del pressupost i com és un pressupost participatiu, amb el grup municipal socialista concretament sobre les partides de comunicació. I finalment l'alcalde Miquel Forns va acabar aquest debat dient que la CUP havia fet un discurs de manual, però sense mirar el pressupost. Del PSC agraeix la possibilitat de que hi hagi punts de trobada, però va remarcar l'obsessió en tres partides. Aquestes partides, bàsicament les d'alcaldia i pressupost, va explicar l'alcalde que les partides d'alcaldia incluïen les despeses de secretaria, que s'havien incrementat molt també pel tema de les sentències judicials, i per altra banda les partides de comunicació les va comparar amb les d'altres legislatures i va fer una relació de totes les campanyes amb cost finalment zero que ha portat a terme actualment comunicació. Va acabar dient l'alcalde que aquest serà un punt d'inflexió per el pressupost del 2013 ha de ser un punt d'inflació, com havia començat dient també el regidor Jordi Mas.
Un minut i les 10 del matí, explicant-los el ple municipal. municipal celebrat el passat divendres a l'Ajuntament de Sitges, en Joan ja ens ha ofert els trets bàsics d'aquest debat que va doncs, prosperar a l'entorn del pressupost municipal.
És una hora i quart de debat que comença amb la presentació del pressupost a càrrec del regidor d'Hisenda, Jordi Mas.
El pressupost de l'Ajuntament de Sitges per l'exercici 2013, aquest que avui ens ocupa, ha de ser en aquesta legislatura realment el punt d'inflexió de la dramàtica situació econòmica que aquest govern va heretar a l'estiu del 2011. El canvi substancial que ha de suposar el 2013 ha de poder transformar un govern, en definitiva lligat de peus i mans per les rèmores econòmiques del passat, a un govern que pugui realment planificar un futur amb esperança pel 2004. Les previsions pressupostàries del 2013 tenen com a punt essencial una cosa que pensem que és transcendent, és la capacitat d'eixugar totalment el dèficit que s'havia acumulat en aquest Ajuntament en la darrera legislatura 2007-2011. Aquest dèficit previst, a data de 31 de desembre d'aquest any, el dèficit previst d'eixugar és d'aquests 2,6 milions d'euros i que si s'acaben d'executar les previsions del 2012 de manera satisfactòria, volem, tenim la previsió que acabi a zero a finals del 2013. La previsió de pressupost d'aquest any és d'uns ingressos de 41,1 milions d'euros i una previsió de despeses de 38,5 milions d'euros. Aquesta diferència, aquest superàvit, aquests 2,6 milions, és el que ha d'anar a liquidar les factures acumulades pendents de pagar. D'aquesta manera, la totalitat del dèficit existent, la totalitat dels imports que quedaven per pagar, s'hauran finançat ja a través de diversos mecanismes, que molts d'ells es poden assimilar a un crèdit bancari, amb uns períodes d'amortització a llarg termini i uns interessos concrets que es podran negociar conforme evolucioni la situació financera dels mercats internacionals. No era normal la situació anterior tenint milers de factures impagades, centenars de proveïdors, de tota mena als quals no s'havia pagat el servei o els convenis que s'havien subscrit amb ells. Cal també ser molt clars en aquest punt. El fet de preveure haver pagat totes les factures pendents a finals del 2013 no vol dir de deixar de patir l'efecte negatiu de la situació anterior, sinó que el que hem fet bàsicament és fer front als deutes pendents a través de crèdits a llarg termini i passar el dèficit, les factures pendents a crèdits a llarg termini. Això, òbviament, vol dir que aquest municipi, durant anys, durant una dècada pràcticament, anirà suportant una càrrega financera molt important. Per al 2013, la càrrega financera puja ja a 7,7 milions d'euros, és a dir, la suma del capítol 3 i del capítol 9 del pressupost d'enguany puja en aquests 7,7 milions d'euros. Cal tenir present que el pressupost ordinari de despeses del 2013 puja a 38 milions d'euros, mentre que el d'ingressos és de 38,4. És a dir, tenim a sobre del pressupost ordinari un pressupost extraordinari de 0,5 milions d'euros de despeses i un pressupost extraordinari d'ingressos de 2,7 milions d'euros. De fet, el pressupost ordinari només creix un 3% respecte al 2012, mentre que el pressupost global, si miréssim el pressupost global del 13 respecte al 12, baixa en la seva totalitat un 20%. Això demostra el fet de que a poc hem d'anar arribant a una situació d'estabilitat en el pressupost en el qual les accions extraordinàries no siguin res més que això, accions extraordinàries. Per tant, convé arribar a un pressupost ordinari regular, constant, bastant, diguéssim, a to i a les necessitats dels serveis que els ciutadans de Sitges mereixen. Amb aquest pressupost també volem donar compliment al que ens vàrem comprometre en el pla de mandat 2011-2015. D'aquest govern en l'aspecte clau de la reducció del dèficit i de cercar un romanent de tresoreria positiu. Això ens vam comprometre al començament de la legislatura i, si tot va com preveiem, el 2013 haurem assolit aquest objectiu. Redreçar les finances municipals permetrà poder començar a desplegar plenament tot un seguit de noves polítiques socials, econòmiques, culturals, etc., que ara estan limitades per la greu situació de dèficit acumulat. Un ajuntament sanejat econòmicament és una condició necessària per poder afrontar els reptes de futur amb plenes capacitats. A part de fer justícia i pagar a cadascú el que se li deu, aquest esforç per part de tots d'eixugar el dèficit heredat no és ni de bon tros un exercici merament comptable. Es tracta de poder entrar ja de ple en el 2014 en el grup de municipis, si volem entre cometes, normals, aquells que no gasten més del que tenen i, si saben estalviar, poden invertir-ho en el seu futur. De fet, si tot va com es preveu, en el 2013 podríem ja quasi entrar al grup dels municipis econòmicament sanejats, malgrat que estiguem arrossegant un gran deute. Aquesta situació permetrà, doncs, encarar el futur d'una altra manera, amb unes condicions diferents quan el tracte financer de les altres administracions públiques i de les entitats financeres i de les empreses proveïdores. Després de 2 anys de grans esforços, el 2014 ha de ser el primer any d'una nova etapa per aquesta legislatura. No cal dir que els esforços han vingut suportats per totes bandes. El ciutadà ha patit doblement. Ha vist reduït el nivell de prestacions d'alguns serveis i, a la vegada, ha vist incrementada la pressió fiscal com a contribuent. Els treballadors municipals, els treballadors públics, han vist reduït també la seva retribució amb una davallada de capítol 1 i, a la vegada, han hagut de fer amb molt menys les mateixes feines que abans. Les empreses, els professionals, els autònoms individuals han suportat molt de temps sense cobrar aquell servei que havien prestat. Tots hem fet un gran esforç, però la llum al final del túnel ja es fa del tot visible. No és fàcil d'explicar de manera senzilla què ha passat en aquest Ajuntament en els darrers anys. Durant el temps que portem d'aquesta legislatura, hem fet front a l'immens dèficit heredat mitjançant la reducció de la despesa corrent, l'increment dels ingressos i amb una millor gestió dels recursos humans i materials disponibles. L'evolució en els darrers anys de les magnituds econòmiques bàsiques de l'Ajuntament demostra aquesta tendència. En els darrers anys, des 2009 al 2013, l'impacte de la reducció del dèficit més l'augment de la càrrega financera, que ha estat del 97%, sobre les finances municipals, han estat contrarrestats per dos efectes. Una banda, la davallada en els capítols 1 de personal d'un 18% i en els capítols 2 i 4 de serveis i subvencions d'un 21%. I, a la vegada, per un augment dels impostos directes, que equival a un 32%. La història de com hem fet per reduir el dèficit es mostra en un gràfic que veuran vostès publicat en diferents mitjans de comunicació i que demostra aquests dos fronts. Del 2009 al 2013, la despesa de personal ha baixat 3 milions, els serveis i subvencions han baixat 4 milions, és a dir, 7 milions. I, en canvi, la despesa financera ha pujat 3,6 i els impostos directes han pujat 5,6 milions. També val a dir, en el context del pla d'ajust en el que ens trobem, que el pressupost 2013 segueix molt fidelment el pla d'ajust i només mostra una lleugera desviació d'un 3%, fet que demostra que estem en la línia que ens vam plantejar i que anem fent els deures de la manera, en certa manera, que vam tenir previstos en aquell moment. El govern és plenament conscient dels esforços que estem reclamant de la ciutadania, dels treballadors, dels proveïdors, però l'etapa de tractament i de dieta econòmica que ens hem vist obligats a passar ens farà més forts per encarar encara amb bons auguris el futur. Som extremadament sensibles amb els qui més ho necessiten. Ens hem d'ajudar mútuament en aquest camí de la recuperació. Aquest, el 2013, és el pressupost més social, amb una encara major conscienciació envers els ciutadans més necessitats. Per primera vegada es crea a Sitges un programa específic de les característiques del carnet blau, dotat amb 300.000 euros. Hem dotat amb 300.000 euros, 150.000 al capítol 2 de serveis i 150.000 al capítol 4, que ha de permetre fer front a les situacions més dramàtiques dels nostres veïns. Aquest programa s'afegeix, no supleix, sinó que s'afegeix als ajuts ja existents, com són els ajuts per habitatge, els ajuts educatius, culturals i esportius, els ajuts assistencials per motiu de l'IBI, el servei d'ajut a domicili, el servei de teleassistència, els ajuts a discapacitats, etc, etc, etc. Es mantenen els ajuts a les targetes del bus urbà, la subvenció a les entitats del tercer sector, el centre de Dialaplec continua funcionant, a la vegada que es mantenen els serveis relatius a la igualtat de gènere, a la inclusió social, etc. De fet, la regidoria de Benestar i Família, amb 1,5 milions d'euros, és la que menys pateix les necessitats d'un ajust pressupostari en l'entorn actual. Ben al contrari, les polítiques de serveis socials pugen en global un 17% respecte al 2012. Aquest pressupost, a més, a part de ser social, s'ha fet també escoltant la veu dels ciutadans. Hem sigut molt curosos i hem estat molt atents al que deien els ciutadans a través dels diferents mecanismes de participació ciutadana que aquest govern té engegats. Les visites als barris, les reunions amb els veïns, les audiències públiques i, sobretot, per posar un exemple, després de l'audiència pública de l'alcalde el passat estiu, el govern ha recollit les inquietuds dels ciutadans en matèria de seguretat, de neteja, de promoció de l'activitat econòmica de la vila. En aquests aspectes, a la regidoria de Via Pública, per exemple, s'ha potenciat el servei de neteja amb un programa específic de neteja ajustat a les necessitats de la vila i també a les disponibilitats econòmiques del moment. La neteja viària, la recollida, eliminació i tractament de residus pugen un 17% i un 6% respectivament. La regidoria de Governació, en el seu cas, ha creat un servei extra de seguretat per als mesos d'estiu. Prevenció i seguretat puja un 7%. La promoció cultural, en els seus aspectes de protecció i promoció del nostre patrimoni com a atractiu econòmic, té també un increment significatiu del 26%, degut sobretot, i això voldria recalcar-ho, a l'efecte de la inversió en la reforma de la biblioteca. És aquest exercici un capítol, en aquest exercici hi ha un capítol encara petit d'inversions, sobretot les basades en la reparació de la biblioteca Santiago Rusiñol per evitar que quedin malmeses irremediablement alguna de les seves parts. Aquesta partida d'inversió té un import de 500.000 euros, 512.000 euros, i ve a complementar amb un 50% el que ha aportat la Generalitat de Catalunya amb una subvenció corresponent al programa PUOSC. En definitiva, la política del pressupost de despesa pel 2013 té quatre eixos principals. Es basa en quatre fets bàsics. 1. Potenciar els serveis de benestar i família pels més necessitats. 2. Intensificar l'esforç en serveis essencials que demanda el ciutadà, neteja, seguretat, promoció de la vila. 3. Mantenir els serveis als ciutadans en condicions sostenibles, les llars d'infants, l'escola de música, el centre d'adults, etc, etc. I 4, no per ser l'últim, deixa de ser el menys important, eixugar el dèficit existent, deixant-lo a zero a finals del 2013. Per la banda dels ingressos, el 2013 es caracteritza per la posada en funcionament dels nous valors catastrals com a base del càlcul de diferents impostos municipals, com és ara l'IBI i l'impost de plusvàlues. El fet que governs anteriors no haguessin actualitzat els valors catastrals a una proporció dels valors reals dels immobles del municipi ha provocat que amb el procés de revisió catastral dut a terme pel Ministeri d'Hacienda i Administracions Públiques el valor catastral s'hagi multiplicat per 2,6 de mitjana al nostre municipi. Conscients, doncs, que l'esforç fiscal sobre els ciutadans és molt gran, i que la revisió catastral ha suposat un xoc fort per a les economies domèstiques, el govern establirà una sèrie de tipus impositius de l'IBI a la baixa a partir del proper pressupost. L'aprovació dels tipus de l'IBI abans del juliol per imposició de la normativa en els casos de revisió catastral no fa possible ja una revisió a la baixa pel 2013, mentre que així es preveu fer pels exercicis 2014 i 2015. Aquest efecte negatiu sobre el ciutadà es preveu alleugerir també mitjançant una reducció significativa de l'impost de la plusvàlua pels propers 5 anys. La previsió d'ingressos per impostos directes, el capítol 1 d'ingressos, és de 23 milions d'euros, dels quals 19 milions corresponen majoritàriament a l'IBI. Les taxes suposen uns ingressos de 6,2 milions d'euros, capítol 3, i les transferències que rep l'Ajuntament de diverses administracions equivalen a 7,9 milions d'euros en el seu capítol 4. La necessitat d'incrementar els ingressos per fer front a les despeses pressupostades fa preveure també un fet singular, que és la venda de l'edifici propietat municipal de l'Oasi, l'antiga ubicació de l'Oficina de Turisme de Sitges, per un import estimat de 950.000 euros com a partida prevista en el pressupost en el seu capítol 6. Finalment, la voluntat d'aquest govern és intensificar el debat sobre els pressupostos amb els grups municipals de l'oposició i, òbviament, amb la ciutadania. Això demostra el fet de l'aprovació del projecte de pressupostos 2013 per la Junta de Govern local el passat 5 de desembre, amb la tramitació urgent d'allò aprovat als grups de l'oposició molt abans que els terminis legalment establerts en el moment de la convocatòria de la comissió informativa. Aquest període previ, abans de la comissió, més el període entre la comissió i la celebració del ple municipal, juntament amb el període que s'iniciarà a partir d'avui de debat i de revisió del pressupost, ha de permetre rebre al·legacions dels grups polítics, dels ciutadans, de les entitats i, en definitiva, oferir l'oportunitat de rebre suggeriments i sempre propostes de millora sobre aquest projecte de pressupost. Bàsicament, aquesta és la introducció general. Si volen algun detall més, doncs estic encantat de contestar. Gràcies.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Passem al que pot considerar-se, doncs, el més important i esperat dictamen de tot l'any. És aquest un dictamen que, per bé i per mal, per més o per menys, tots els grups municipals esperem i afrontem com a repte de treball responsable i acurat. Vostès com a govern l'entenen com el principal full de ruta per la vila, al seu entendre el document que els permetrà dur endavant el seu pla de mandat, com tantes i tantes vegades els hi hem sentit dir. Tècnicament, el pressupost és l'eina bàsica de previsió i planificació dels recursos i les despeses municipals. Aquest ha de programar i planificar les despeses en funció dels ingressos previsibles. Per tant, planifica bàsicament les activitats que ocasionaran les despeses. El pressupost de l'Ajuntament s'ha d'elaborar segons l'estructura determinada per la legislació d'hisendes locals. N'estem completament d'acord. I així ho ha fet vostè i el regidor d'Hisenda i d'Innovació Pública, que han format el pressupost amb les assistències tècniques necessàries. Però miri, ens hem tornat a trobar altra vegada amb la mateixa manera que vostès tenen de procedir amb les coses. Ens hem trobat igual que ara fa un any, que ens presenten els pressupostos un cop ja els tenen tancats i d'aquella manera, perquè ja ho explicarem com els han tancat. I ens hem trobat amb aquesta manera de procedir tan habitual, tan natural de vostès, que dia rere dia ens ha demostrat i deixat clar que no abandonaran. Perquè no volen, perquè no els interessa, perquè els hi complica la seva acció de govern, i això no ho volen viure. En els darrers temps, la població catalana ha patit diverses retallades en diferents àmbits que afecten les nostres vides quotidianes. Primer, a través del govern de Madrid i el seu Tribunal Constitucional, retallant estatuts i competències en diferents àmbits. Posteriorment, des del govern de Madrid altra vegada i també el català, amb mesures que han afectat els drets socials i molt especialment els laborals de la població catalana i que seguirem patint. Mesures que ens han posat de manifest la pèrdua de sobirania del poble català i el sotmetiment del poder polític als interessos d'un mercat econòmic capitalista. Si aquestes paraules les baixem al microunivers, podríem dir sitgetar, sembla que a nivell municipal també estan arribant a un seguit de retallades des de l'àmbit democràtic i sobretot de la participació ciutadana en els afers municipals. La CUP sabem, i així es recull en el ROM, que la participació dels sitgetans en el govern municipal es pot articular a través de l'exercici dels drets de petició, la proposta o dels precs i preguntes aquí en el ple. Tothom, doncs, té aquests drets, però vostès han de fer encara més per fomentar i obrir la participació. És per això que tenen una regidoria específica en la matèria. Em diran, senyor Ortiz, hem celebrat audiències públiques, com ha dit senyor Mas. Sí, molt bé. Em diran, els sitgetans ja tenen el seu abast el que contempla el ROM. Però mirin, és discutible com es regulen les intervencions, per exemple, del públic en el ple. Per això, per fomentar i potenciar aquesta participació, vam voler al·legar i obrir un nou procediment de treball amb un mètode endreçat que ens vam tombar i que van abstenir-nos en la nostra aprovació del ROM. I vostès, davant d'aquest canvi de signe, havent-nos tombat totes les accions, havent votat la CUP l'extensió, se'ns enfaden. No s'escau, senyor Batlle. Però no volem la CUP desviar-nos del debat. Estem parlant dels pressupostos en aquest punt. Creiem que l'Ajuntament ha de garantir especialment la plena participació en el procés d'estudi, anàlisi i reflexió prèvia a l'aprovació del ple del pressupost. Volem denunciar la manca de voluntat que té la nova majoria a desenvolupar pressupostos participatius. Ho demostren tombant la moció que van presentar al ple d'octubre del 2011 i sintetitzadament ens argumentaven que una comissió ha de ser consultiva només i no redactora com proposava amb la CUP. Així no fan participació. I si a les alternatives diferents a les de vostès, que constantment entrem per l'OAC i ens tomben, hem de sentir-li dir que no plantegen propostes, ens confirma una altra vegada la seva manca de voluntat. No volem excusar-nos en res, però. La CUP veiem continuisme en les maneres de procedir. Veiem poques alternatives que són possibles, tot i la motxilla que porten. Veiem que ens tomben tot el que entrem. Ens diuen que podem oferir aportacions quan ens presenten el document tancat i avançat en el seu procediment administratiu, i això ens priva poder aportar-hi. Es contradiuen vostès. I es contradiuen perquè ens donen la bufetada desestimant totes les al·legacions argumentant ordenament jurídic sempre. Mirin, l'ordenament jurídic és blindat, és hermètic, caduc també, imprecís en moltes ocasions, injust, injust, la justícia a vegades és injusta, i presenta també escletxes, i vostès volen complir-la estrictament pel seu interès. Per altra banda, entenem que en el marc del procés sobiranista que reclama el poble català, el qual ha engegat el govern autonòmic de CiU, el govern de Sitges no s'ha de sotmetre a les limitacions i controls pressupostaris que exerceix el govern de Madrid, sota la pressió de la Unió Europea, sinó que els pressupostos han de respondre a les necessitats de les sitgetanes i encabir-hi processos de participació reals. Per tant, proposem al govern municipal, especialment al grup de CiU, desobeir la normativa espanyola limitadora en matèria econòmica municipal, i en particular els dos grups municipalistes reflexionin que el que afecta nacionalment també repercuteix localment. Ho diem així perquè entenem que el poble català, per molt que algú no agradi, camina cap a la independència i és des dels municipis que hem de vetllar pels drets dels sitgetans. Com hem dit, no volem excusar-nos de res. Són vostès qui porten mesos sense voluntat de treballar conjuntament com cal i demana la realitat de les necessitats socials. El nostre posicionament és clar. Votarem en contra per tot el que hem explicat. Però si el nostre argument no el volen reconèixer, abans deia que el pressupost l'han tancat unilateralment i l'han posat damunt la taula amb un procés administratiu ja avançat, que si bé permet que parlem i es facin al·legacions, com ha dit vostè, senyor Jordi Mas, també els permet desestimar-ho tot, o quasi tot, com ens tenen ja acostumats. També he dit que l'han tancat d'aquella manera, i ens referim als processos oberts que tenen per força, per la pressió que els hi suposa. Em refereixo a les converses amb la plataforma per uns impostos i uns serveis, que no arriben a cap acord de moment, perquè ens tanquen vostès en banda i el conflicte per acabar de resoldre el capítol primer dels treballadors municipals. En resum, he dit molt, però concretament, manca de voluntat, poca capacitat per entendre i acceptar, porta tancada les alternatives, nul·la participació, falta d'acord en processos oberts encara, però encara n'hi ha un últim, i ja acabo. Tot i votar en contra, i com veuen, mostrar indignació, a la CUP sempre ens hi trobaran, perquè sempre hi serem. Continuarem fent al·legacions i presentant altres raonaments i mai posant pals a les rodes, mai. A tot això podríem afegir un argument de pes per votar-hi en contra. Dèiem que el pressupost és elaborat sota l'autoritat de l'alcalde i el regidor d'Hisenda amb l'assistència tècnica necessària. Saben que s'ha d'enviar al ple abans del 15 d'octubre de cada any? Termini que no cal dir, no sempre es compleix. Que em rectifiqui el senyor secretari si m'equivoco. Això vol dir que a mitjans d'estiu les diverses àrees i serveis han de formular a Hisenda les previsions i propostes de despesa. Llavors s'engega el procés d'aprovació inicial, informació pública, resoldre al·legacions, aprovació definitiva i publicació al Diari Oficial de la província. Saben que tot això s'ha de fer abans que comenci l'exercici pressupostari? Vol dir l'1 de gener? Si comença l'exercici pressupostari i encara no s'ha aprovat el pressupost, automàticament queda prorrogat el de l'any anterior. I no ho diem la CUP, ho diu la llei reguladora d'Hisendes Locals. Podríem demanar impugnar l'acord i retirar-lo per l'ordre del dia i prorrogar el pressupost 2012? escrupolosament amb els fonaments jurídics, però ho hem de dir, no és la nostra manera de fer política la de posar pals a les rodes. Votarem en contra, farem al·legacions i tindrem oportunitat de continuar trobant-nos. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Voldria començar la intervenció fent una pregunta amb el senyor secretari, en el sentit de que avui passem al dictamen del pressupost general de l'Ajuntament i, per tant, també hi estan inclosos doncs, les empreses municipals com Sitges Model 21, que és una empresa municipal que no ha aprovat a dia d'avui, pels seus òrgans de direcció, el seu pressupost. Així mateix, si no ha canviat des de l'última vegada que ens ha arribat les notícies, amb els dictàmens pel que fa a la plantilla i la relació de llocs de treball, faltava la fiscalització de la RLT en el moment que ens va arribar el dictamen. Per tant, intervenció encara no havia en aquell moment fet l'informe favorable. La primera pregunta va en aquest sentit. Si toca, si és pertinent, si és adequat, quines conseqüències pot tenir el fet de passar un pressupost en aquest sentit quan entenem que la pràctica adequada seria haver passat primer aquestes altres gestions prèvies a aprovar el pressupost general.
Gràcies, senyor secretari, si vol contestar. Gràcies.
Bé, aviam, crec que en tot cas la intervenció que faré caldrà que si hi ha alguna qüestió més de fons que vagi el senyor interventor en la mesura és que és ell qui informa i no el secretari pròpiament qui informa aquest tipus d'expedients i per tant és qui té el coneixement més aprofundit. Tanmateix, el que es va portar a la comissió informativa i així doncs ho vàrem declarar és que era un assumpte sobrevingut, per tant no es va poder analitzar i es va portar sense la fiscalització de la intervenció. Aquesta fiscalització s'ha produït posteriorment, si no vaig errat, i en tot cas el senyor interventor em corregiria, s'ha produït en posterioritat. Per tant, en el moment que es porta al ple tenim el pressupost informat, perquè el pressupost no es fiscalitza, s'informa per l'interventor i la plantilla de relació de llocs de treball degudament fiscalitzades. En tot cas, no sé si el senyor interventor vol afegir alguna qüestió.
Sí, la fiscalització l'hem finalitzat aquest matí i s'ha emès una observació, s'ha fiscalitzat de conformitat i s'ha emès una observació complementària que si el senyor regidor es vol els la podem fer arribar demà mateix o consultar-la ara en l'expedient que consta. Com?
Això no ho explicava.
Sí, aleshores de la fiscalització de l'expedient s'ha detectat doncs, que del creuament del pressupost, de l'annex personal del pressupost, la relació de llocs de treball i la plantilla, hi ha unes incidències que s'hauran de corregir de cara a l'aprovació definitiva dels tres documents. No obstant, no són substancials com per informades favorablement als expedients.
Moltes gràcies, senyor secretari, senyor interventor. Alguna qüestió més a la secretaria d'intervenció?
Faltaria justament això que he comentat de les empreses municipals. Només sentit.
La pregunta quina era exactament?
Sitges Model 21 hauria d'haver ja convocat, o en el darrer ple recordaran que vaig dir quan estava previst convocar-lo i vaig ser contestat diguem-me que abans de finals d'any, evidentment encara queden uns dies, però a hores d'ara no s'ha fet. I en aquell ple d'aquest òrgan, doncs entenc que s'aprovarà el pressupost. Prèviament, quan avui dins el pressupost general ja hi està inclòs. D'alguna manera queda doncs, lligat a les decisions que es prenguin avui. Entenc que si en aquell moment s'aprovés o no s'aprovés aquest pressupost, comportaria canviar el pressupost general perquè d'alguna manera s'hi troba relacionat. I és el que deia. Entenc que no és una pràctica correcta i era per a veure quines conseqüències podia tenir.
A veure, en principi el que fa les societats municipals és aprovar la proposta de les seves previsions d'ingressos i despeses que no són pressupost pròpiament i llavors es celebren el ple. Això és l'itinerari, diguem-ne, normal. En aquest cas, si no s'ha fet, doncs el que estarà fent a posteriori la societat municipal serà d'alguna manera salvar una irregularitat prèvia. Perfectament hi hauria una irregularitat. I lògicament, si la societat se separés se separés del que en aquests moments està en el ple, s'hauria de repetir la tramitació que estem fent ara.
Hi ha alguna qüestió més que es volia preguntar?
No sé si tocaria demanar si es pogués aprovar sense aquesta part que pugui ser en la despesa es pugui trobar que no encaixa quan passi per l'altre òrgan.
El pressupost de l'Ajuntament és un pressupost general, és a dir, de tot el grup municipal, empreses i ens matriu. Aleshores, no es pot aprovar de forma separada, s'han de aprovar de forma conjunta. No obstant, si el Consell d'Administració de l'empresa aprovés un pressupost diferent al que avui es proposa aprovar el ple i que després s'aprovarà definitivament, aquest pressupost durant l'exercici es pot modificar i adaptar al que l'empresa hagi aprovat, si s'escau.
Alguna qüestió més?
Sí, no, si de cas, ara sí que faria l'explicació del punt.
Perdó, de saber fer intervenció.
No, aquí no, entendria, doncs, evidentment, no demanarem parar el pressupost general per una qüestió si va com a pressupost únic, perquè entenem que la proposta de resolució seria pitjor que no pas intentar esmenar aquest punt.
Molt bé, gràcies, senyor secretari, senyor interventor. Segueixi, senyor Ricard Vicente.
Gràcies, senyor alcalde. El senyor Mas, després d'analitzar el pressupost, senyor Mas, li dic, bueno, senyor Mas, govern, després d'analitzar el pressupost, podem dir que estem d'acord en l'estructura general del mateix i en l'objectiu de cercar un equilibri entre despeses i ingressos. La sostenibilitat de les finances del nostre Ajuntament ja és una feina que es va iniciar a l'any 2011 durant el darrer govern del PSC. Prova d'això és la liquidació del 2011, que ja mostra primers indicis de la reducció del dèficit i la despesa corrent. També la gran diferència entre el pressupost del 2012 i aquest que avui es presenta és la resolució definitiva del greu problema de dèficit de recursos que patien més de 5.000 ajuntaments de tot el país, entre ells el de Sitges, amb els governs de tots colors. Un problema que afecta, no només afectava, sinó que afecta encara especialment els municipis turístics com és el nostre. El Pla Montoro ens permetrà liquidar en 10 anys moltes de les inversions fetes, que avui seria impossible realitzar donat el tancament dels mercats internacionals i l'accés al finançament. Per tant, com a estructura de pressupost estaríem d'acord amb aquest plantejament i en línies generals podríem arribar, doncs, a aquests consensos. Així mateix, tot i que és veritat que ha arribat la informació, doncs, amb un temps prudencial que hem pogut treballar, els diguem que estem completament oberts, arribat al punt de treballar conjuntament el pressupost per una altra qüestió, per una altra vegada, i per tant seure en una taula junts i no només hi anar a esperar a arribar al ple, sinó treballar-ho conjuntament. Per tant, un cop dit que estem oberts, també els hem de dir que hi ha coses que no ens han agradat i que per tant dependrà de com podem arribar a algun acord amb aquests punts que ara direm, que hi hagi un vot favorable o bé un vot d'abstenció o un vot contrari. Considerem que el govern ha perdut una oportunitat de fer el pressupost encara més pensant més, repeteixo, en les persones i adreçar-se amb aquells greus problemes dels sitgetans i de les sitgetanes. Per què ho dic, això? Considerem que és un pressupost que encara castiga relativament a les persones i aquelles regidories essencials pels ciutadans que han vist rebaixat fortament els seus recursos. En línies generals, en ensenyament i educació, ja sabem tot el que comporta, no cal anar a buscar l'exemple del RUSC, sinó moltes altres inversions que des del Departament d'Educació es fan, el de governació, amb la policia, amb tot allò, per exemple, posant un exemple dels top manta, preguntes que ens fem de com podrem arribar a aquesta millora de la via pública amb governació si se li està reduint el pressupost. De medi ambient i platges, amb el tema de... Us demano, si us plau, que em deixin, jo els he escoltat atentament les seves intervencions, els demano que m'escoltin, si us plau. A medi ambient i en platges també hem vist una disminució a nivell general. Sabem que Sitges té un actiu principal i primordial en aquest tema i en tradicions també hem vist certa rebaixa. En canvi, però, hem trobat que sí, hem trobat recursos per incrementar les despeses d'alcaldia i hem mantingut la partida de comunicació a més de 600.000 euros. Considerem, des d'aquest grup, que no és ètic ni moral mantenir aquesta despesa una vegada en altres partides s'hi ha trobat una rebaixa. Considerem que hi pot haver un treball més fi en aquest sentit per tal que aquestes partides on s'hi troben tots els temes que interessa més a la ciutadania o s'hi troben més lligats, doncs s'hi pot aportar més i, en canvi, amb aquestes altres, com la de comunicació, considerem que ara no seria l'hora. Veiem que han incorporat al pressupost de benestar i família 150.000 euros del fons social que fins ara hi havia en els anteriors pressupostos i els 150.000 euros del carnet blau. Tot amb tot, Fent la sumatòria d'aquestes partides, ens hem trobat amb una suma de 215.000 euros i no de 300.000, com ens ha dit el regidor. I demanaríem que ens aclaríssim perquè no ens acaben de sortir aquests números. Considerem que encara poden rectificar i corregir en aquest sentit que els estic explicant. Proposem, en aquest sentit, destinar certa despesa que considerem improductiva, o si més no, ara no prioritària, cara al pressupost del 2013, per a altres serveis públics que, si de ben segur, enforteixen aquelles que han estat fruit de les retallades amb les quals ens trobem. El seu pressupost presenta més de 500.000 euros en despesa d'aquesta que diem improductiva. Una altra vegada ens tornem a gastar diners en partides, com deia, de comunicació, de protocol, d'estudis de consultories, per fer feines que, arribat el moment, podrien considerar-se que les fessin el mateix personal de la casa. Però també creiem, i aquesta és una anàlisi que fa el grup i que volem compartir amb la resta del consistori, que els polítics hem de donar exemple i més en els moments com l'actual. Entendran que no és de rebut augmentar les dedicacions d'alguns regidors, com ja li vaig dir en alguns plens passats, alhora que es mantenen dedicacions i salaris de regidors que han minvat la seva dedicació i els seus espais de gestió. Com ha dit moltes vegades el nostre alcalde, ara és el moment de fer més per més amb menys i és el moment que donem exemple. Proposem que facin una reducció del 15% de les dedicacions dels regidors, la mateixa que proposaven els treballadors de la casa fa molt poc temps, fet que permetria sumar al voltant d'uns 100.000 euros que també es podrien destinar a aquestes polítiques adreçades a les persones i a la promoció econòmica de la vila. Amb la reducció aquesta que diem de despesa, considerem que ara no prioritària, més de 500.000 euros, i la reducció d'aquestes dedicacions als regidors, podríem augmentar la inversió social i econòmica en el voltant de 600.000 euros, el que serien 100 milions de les antigues pessetes. Aquest pressupost considerem que també indica clarament quines són aquelles parts del govern, aquells àmbits del govern, que compten més i quins compten més. No els enganyaré dient que hem vist aquells que tenen més poder i menys poder a l'hora de decidir. I en aquest sentit veiem el pacte que sempre han dit que forma aquest govern, que hi ha un pacte d'interessos. Al final, una vegada més, sabem que el que acaba sortint perjudicat és el poble de Sitges. El que li deia al principi, si accepten d'alguna manera treballar en aquests plantejaments que els indico, podríem arribar a donar el vot favorable cap a aquest pressupost. I si d'alguna altra manera ens posem a treballar conjuntament, arribaríem a l'abstenció. Si d'entrada ja en diuen que aquestes partides són intocables i que, per tant, ni comunicació ni aquestes tan altres no es toquen, evidentment, ens obligaran a fer un vot contrari al pressupost. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Intentaré contestar tots els punts que s'han posat sobre la taula. En primer lloc, el regidor Òscar Ortiz, de la CUP, ens planteja aquest greuge suposadament de participació que hi comenta. Senyor Ortiz, no vull ser paternalista, no, és que ja no sé com dir-ho, eh? No me l'interpreti. El govern, li repetirem tantes vegades com calgui, està obert a qualsevol proposta, a qualsevol debat, a qualsevol participació. Però escolti'm, senyor Ortiz, la participació es practica amb l'exemple, amb l'exemple. Vostè, com a regidor de la CUP, té l'esborrany té la proposta de pressupost des del dia 5 de desembre. Avui estem a 21 de desembre, més de dues setmanes, i sap quantes propostes ens han fet arribar a la CUP? Sap quantes propostes, aportacions, comentaris, notes? Zero. Re, ni una notícia de la CUP. Clar, amb dues setmanes i més de dues setmanes, pues, si realment vostès volen participar, volen ajudar i volen, digui'ns alguna cosa, comenti'ns alguna cosa, ostres, aquesta partida, aquella, no sé què. Nosaltres estem oberts a rebre qualsevol, però clar, la comunicació és cosa de dos. Si vostès no ens diuen alguna cosa, no hi ha res. Per tant, no vingui a demanar participació quan vostès amb dues setmanes que tenen el pressupost sobre la taula no han dit res. Permeti'm també que li digui una altra cosa que vostè ha mencionat sobre les al·legacions a les ordenances fiscals, que malgrat que és un punt posterior a l'ordre del dia, M'agradaria comentar-ho ara, ja que vostè ho ha tret, perquè a més va amb la línia del que estem dient. Senyor Ortiz, vam muntar una comissió per estudi de la fiscalitat progressiva que vostès van demanar. Vam dir, d'acord, tenen raó, parlem-ne. Vam fer una sessió de treball a la qual vostès no van venir. Des de que hem començat no han enviat cap aportació, no han dit cap idea, cap proposta. Les al·legacions que proposa, senyor Ortiz, les al·legacions que proposa les ordenances fiscals, després si vol hi repetiré, precisament són al·legacions que aniria a fer bé fer en el si de la comissió. Per això vam fer la comissió. La comissió la vam fer per estudiar les al·legacions que vostès puguin tenir en temes de fiscalitat, però és aquell moment que ho hem d'estudiar, perquè ho hem d'estudiar tot conjuntament. No ens interessa tocar un tribut o tocar un altre, ens interessa analitzar en conjunt totes les propostes i totes les figures tributàries d'aquest Ajuntament, intentar millorar-les, que és el que vam dir a l'objectiu de la comissió. Però si vostès no venen a la comissió, envien al·legacions per la seva banda sense dir res, doncs no es pot treballar d'aquesta manera. Jo li torno a dir, en recapacitem tots plegats si vol, però facin aportacions algun dia, facin alguna aportació, la que vulguin, ni que sigui un esborrany, alguna cosa que puguem entendre quines són les seves propostes concretes sobre els temes que ens ocupen. El pressupost, jo crec que ho he dit amb la meva intervenció final, crec que ho he dit, i també això òbviament és un apunt també pel Partit Socialista. Estem oberts, aquest govern està obert a qualsevol debat, qualsevol participació, qualsevol aportació, debatre-la, comentar-la, sempre, sempre, sempre. Aquest govern és un govern transparent i participatiu 100%. Però, clar, ens han de fer arribar algo per poder debatre, si no, no podem debatre sobre zero. Sobre l'aportació del grup socialista, senyor Ricard Vicente, el poder d'aquest pressupost el té el ciutadà de Sitges. Aquest pressupost ha estat fet escoltant el ciutadà de Sitges i les seves necessitats. Nosaltres hem tingut molts de reunions, moltes accions de participació en les quals hem escoltat molt atentament, estoicament molts dies i moltes vegades, el que el ciutadà de Sitges deia i volia sobre el seu municipi. I nosaltres hem intentat reflexar-ho el millor possible en un pressupost en el que, malgrat vostè diu que no, la despesa en seguretat i prevenció puja un 7%, la despesa en platges, que vostè diu que baixa, puja un 1%. En definitiva, la partida que vostè diu de carnet blau li marcaré exactament, perquè si s'hi fixa, a la pàgina 13 del document que li vam enviar el dia 5 de desembre de l'estat de despeses per la classificació orgànica, a la pàgina 13 hi ha una partida que diu, si vol inclús li dic el número, 2279984, contracte, serveis, carnet blau, com veu té un 2, per tant és capítol 2, 150.000 euros. Més a baix, a la mateixa pàgina, partida 480091, fons ajuts socials extraordinaris, carnet blau, 150.000 euros. Si això jo ho sumo encara bé, 150.000 i 150.000 són els 300.000 euros que posem a disposició dels ciutadans de Sitges en aquest programa del carnet blau. Continuem una altra vegada fent èmfasi en la despesa que vostè diu improductiva de comunicació. Senyor Ricard Vicente, la gent que treballa a comunicació està fent una feina extraordinària transmetent al ciutadà de Sitges allò que és realment important sobre el municipi, traslladant i intentant connectar el govern, l'administració, amb el ciutadà. Clar, vostès, clar, no estan acostumats a això perquè abans tot ho contractaven fora. Ara el que ara costa 5.000 euros, abans es gastaven 50.000 euros o 100.000 euros per posar una xifra. La política de comunicació d'aquest govern és una política absolutament, jo diria, més que productiva i més que necessària pel bé del ciutadà, perquè el ciutadà ha d'estar informat, el ciutadà ha de tenir els canals de comunicació adequats amb aquest govern. Sense això, tornaríem a estar en una situació opaca, de fum, de boira, i no és exactament el que pretén aquest govern. En definitiva, torno a repetir, treballarem conjuntament el que vulguin. Repeteixo, del dia 5 que tenen aquest document, el dia 21 que és avui, més de dues setmanes, tampoc hem sabut res de les seves propostes. Sentem-nos, parlem del que vulguin, per això estem, però clar, ara venir el ple i dir això ja, bueno, parlar, sempre podem parlar. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Més intervencions? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. No vull entrar en dialèctiques estèrils ni vull discutir, però mostrem enuig i està justificat. Només hem de veure com porten vostès procedint tot l'any 2012, senyor Jordi Mas. Juguen al seu favor, normal. Però ho han de reconèixer, i no ho estan fent. Ens menystenen en l'oposició, i això és el de menys. El que més ens enutja és que no són oberts amb els col·lectius. Quan decideixen com fer una cosa, ho tiren endavant i no escolten suficient. Ja hem citat casos. Estan trobant-se amb la plataforma pels impostos, s'hi han trobat amb els usuaris del RUSC, amb les treballadores de les llars d'infants, amb els veïns de la Bòbila, amb els comerços del centre de la vila en aquesta última qüestió de la Bòbila, amb els treballadors municipals per les qüestions del capítol primer. No volen discutir-ho. Volen que ho reconeguin. Volem que ho reconeguin. Reconèixer, no entendre, perquè entendre ja ve que ho estan entenent. En són capaços, però potser hi ha un component ideològic neoliberal que no els deixa, com col·loquialment es diu, baixar del RUC. Posin bé el fil a l'agulla de bon principi, que encara no ho han fet, i permetin obrir, participar i trobar-nos encara més. No només els grups polítics, la ciutadania, els afectats, els qui tributem, tothom en definitiva. Si es fan processos correctes de participació, es pot incloure la necessitat d'unes classes populars i obreres per respondre bé a les nostres obligacions, aquells qui fem de polítics. I no busquin només la feina entre nosaltres, els partits, dins d'aquella sala de juntes. Hem d'arribar més lluny, i els qui més ho necessiten. Senyor Batlle, li demanem més reflexió i relació, perquè si no s'anirà trobant amb l'acumulació d'accions de desacord i protesta per part de sitgetans que no estaran conformes amb la seva governabilitat. Han d'entendre que hi votarem en contra. Han presentat el projecte de pressupost a les associacions de veïns? S'inclouen els projectes que han pogut sorgir dels consells municipals? I vull fer una aturada i, en resposta al que vostè ha dit de la Comissió Especial de Comptes, llegir un correu electrònic que vostè va enviar el dia 3 d'agost del 2012. L'escriu vostè, senyor Jordi Mas. Benvolguts, com ja sabeu, recollint una iniciativa de la CUP, s'ha engegat un grup de treball en el marc de la Comissió Especial de Comptes, entre parèntesis, de moment, per estudiar la implementació en alguns impostos, taxes, preus públics, de criteris de fiscalitat progressiva. Així s'han definit quatre etapes, fases, dos punts. Això es va fer en la primera Comissió Especial de Comptes que va convocar. Quatre punts. Definició de fiscalitat progressiva i abast del projecte. Dos. Anàlisi de les figures tributàries existents per relacionar-les les més adients. Tres. Desenvolupar criteris i mecanismes de mesura per aplicar els diferents trams progressius. Establir calendari detallat d'actuacions. En concret, el primer pas serà l'anàlisi de totes les figures impositives existents per poder decidir a quins pensem que es podria aplicar la fiscalitat progressiva, no a tots el conjunt. La data per presentar aquesta primera fase serà durant la propera reunió de la Comissió Informativa, el 23 d'octubre. Qualsevol informació que puguem intercanviar-nos fins aleshores permetrà avançar en el procés. Gràcies i fins aviat, Jordi Mas. L'endemà, no, perdoni, el 6 d'agost, li responc. Benvolguts, des de la CUP celebrem que s'hagi pogut engegar aquest grup de treball que ens haurà de dur a l'assoliment d'una fiscalitat progressiva en alguns dels impostos, taxes i preus públics de la nostra hisenda local. Com a grup municipal representat en el consistori, farem el treball de la forma més rigorosa i correcta que puguem, per tal de que aquest es tradueixi en el màxim benefici pels ciutadans i ciutadanes de Sitges. Com bé diu el regidor Jordi Mas, tota informació que puguem avançar abans, no ens trobem el proper 23 d'octubre, ens servirà per posar punts de vista i anàlisis damunt la taula, que ens permetran avançar en el projecte. Els hi proposem, senyor Jordi Mas,
torni a convocar la Comissió Especial de Comptes. Ho han fet només dues vegades, al juliol i a l'octubre. I l'última, la del 23 d'octubre, no la vam celebrar quan tocava conjuntament amb les comissions informatives, com vam dir. Tornarem a debatre una moció per uns pressupostos participatius que la CUP presentarem al proper ple. Segurament abans ens reunirem perquè puguem sentir-nos tots còmodes, tots els grups municipals, però ho han de fer vostès possibles i, per tant, processos vinculants, no només consultius. I tenim material fet, només li ensenyo una mostra del que tenim fet, no ho porto tot avui. 15 mesures en l'àmbit local per lluitar contra la crisi, aconseguir pressupostos participatius i fiscalitats progressives. Però bueno, quan es convoqui la Comissió Especial de Comptes, seguirem treballant-hi, senyor Mas. Hem de parlar d'una nova concepció que relaciona diners i economia amb acció municipal i de planificació que fa responsables ciutadans. Hem de fer els ciutadans compartir poder i sobretot construir una consciència col·lectiva i democràtica entre la gent en favor de l'estalvi i el bon ús dels diners. Portem dos exercicis, al nostre entendre, perduts, 2012 i 2013. Pel 2014 volem que les coses canviïn. Falta parlar de criteris econòmics que portarem la CUP en aquest pressupost. Però això ho farem en forma d'al·legacions al pressupost del 2013, com ja ho vam fer en l'anterior, i ho defensarem en el ple d'aprovació definitiva que farem en el proper mes, o en el mes de febrer, o en el mes de març, ja ens ho diran vostès, com també vam fer en l'anterior pressupost. Avancem, però, que mirarem els serveis essencials i no els essencials. Les despeses bàsicament necessàries, desplegar una hisenda amb una tributació progressiva que ha de garantir un bon romanent de tresoreria, inclusió de partides per la municipalització progressiva d'un servei ara externalitzat a les empreses, mirar de racionalitzar l'estructura municipal que genera les seves despeses, plantejar una auditoria de càrregues per optimitzar els recursos humans i proposar mecanismes de transparència en matèria econòmica i fiscal del que han rebut com a herència i de com estem ara amb la seva gestió. No volem allargar-nos més, volem concloure que un debat com aquest ha d'anar acompanyat de la demostració ferma d'una voluntat d'avançar cap a un nou model econòmic que no fomenti el lucre i les plusvàlues elevadíssimes de les empreses que exploten els nostres serveis, ni el lucre de les entitats financeres, sinó que s'articuli a través d'una banca pública catalana, cap a un model de finançament que permeti major autonomia i autogestió, i cap a una ruptura amb un estat espanyol per acabar amb un espoli fiscal en els ajuntaments i que es prioritzi la gent que és l'autèntica força del poder democràtic real. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Oscar Ortiz. Més intervencions dels grups. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Aviam, per contestar una mica al regidor Mas, quan dèiem de participació, evidentment hem tingut el temps per treballar-lo, ja li he agraït el temps que teníem de més, però quan dic de treballar em refereixo a obrir una taula i poder treballar conjuntament. Evidentment, podíem aportar algunes, però les hem decidit portar-les a ple per poder-les treballar aquí, que com bé sap és el fòrum perfecte per treballar, per fer aquells plantejaments polítics de cada grup municipal. El que li comentava dels 300.000 euros, sí, he vist que hi havia 150.000 euros d'una banda i 150.000 euros de l'altra, que no falla, són 300.000 euros. Però agafant les partides de l'any passat i sumant tots els conjunts del 2012, comparant aquestes partides de benestar i família amb les del 2013, l'any passat en surt 1.276.000 euros, i aquest any en surt 1.491.000 euros, que són una diferència de 215.000 euros, no de 300.000 euros. Com si d'alguna manera sí que s'han sumat 300.000 euros aquest any, però d'alguna manera s'ha baixat alguna partida respecte a l'any passat o s'ha canviat de lloc. Per tant, un sumatori d'un any per l'altre no en sortia els 300.000, sinó que en sortia els 215.000. De l'altra banda, això que comenta de que dic que han baixat les partides quan, segons el govern, han pujat, segons les dades que tinc d'entre el 2012 i el 2013, per governació veig que ha baixat un 10%, perquè hem passat de 4.114 milions d'euros a 3.700 milions d'euros. En el cas d'ensenyament he vist que hem passat de 2.292 milions d'euros, o sigui, 2.000 euros, perdoneu, 2 milions d'euros, 292.000 euros, 2.000, perdoneu, de 2.292.000 a 2.155.000, 6% menys en el cas d'ensenyament. I en el cas del medi ambient, doncs amb les dades també en surt un 1% menys, comparant un pressupost amb l'altre. D'aquí trec jo les dades que els hi comunicava ara fa un moment i, per tant, feia el raonament que feia. Respecte a la comunicació, cap dubte amb el que acaba de dir. No, si la professionalitat de les persones que estan en comunicació no l'he posat en dubte en cap moment, i ni la seva capacitat de treballar, tampoc. I això, si s'ha entès així, doncs demano disculpes on te toqui. El que he volgut deixar entendre és que hi ha unes prioritats davant d'una crisi. Segur que les coses estan molt fumudes en tots els sentits amb totes les administracions i en un moment d'enganxada general no ens toca més que prioritzar. I això és així, perquè sabem que de mal no sortirem així com així, per tant, el verb és prioritzar. I li deia que consideràvem que el tema de comunicació no creiem que fos ètica i moralment aquella partida que hagués de mantenir-se en aquest sentit i, per tant, tan capdalt dintre el pressupost general, en aquest sentit. No pas em posava que no fessin la feina ben feta. Tot el contrari, crec que a l'hora d'explicar les coses que fa el govern i, per tant, donar boga, crec que ho fan francament bé. Un altre punt que també voldríem tractar és aquest d'aquí. Dintre de la partida de transferència a Sitges Model 21, al pressupost, hi ha una destinació a Sitges Model 21 de l'Ajuntament, aquesta empresa, de 123.400 euros. Volíem saber també a què fa referència aquesta partida. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Jordi Mas.
Vol intervenir
vostè? Sí. Senyor Mas Martínez, doncs té la paraula.
A veure, el senyor Mas no se'n recorda, però jo sí. Per què hi ha una certa disminució en els totals? Perquè vostè, com recordarà, i gràcies a vostè, ho hem de dir, els transports dels discapacitats van passar de costar 75.000 a uns 10 o una cosa així. Aleshores ens van demanar què podíem fer per aportar perquè la partida de personal no patís tant. Evidentment, els vaig oferir, tot aquest diferencial els vaig oferir amb el Jordi Mas perquè ho posés a personal. Per tant, és lògic que sí que hagi baixat, però no ha baixat el que ell defensava, sinó que ha sigut aquesta i res més, no tinc res més ja.
Gràcies, senyor Marc Martínez. Senyor Jordi Mas, ara té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Primer volia fer un petit incís preguntant una pregunta al senyor secretari sobre l'actuació del senyor Ortiz de fer públic un mail privat, no per ara, sinó pel futur, si és una pràctica legal, punible, o si realment pot tenir alguna conseqüència o no, o realment podrem fer públics mails privats de qualsevol moment.
Senyor secretari, si vol contestar, gràcies.
Aviam, és una pregunta que m'agradaria respondre-la doncs, amb un informe escrit, si és que consideren que vaig emetre, perquè lògicament és una pregunta, aviam, delicada.
Donats els fets i que han passat en un ple que és públic, doncs jo li demano que emeti un informe, gràcies. Senyor Mas, si vol continuar, endavant.
A més d'això, no, només comentar diverses coses. Senyor Ortiz, clar, governar vol dir escoltar el ciutadà, entendre les seves necessitats, saber gestionar i organitzar els teus recursos, però en el fons, és prendre decisions. I prendre decisions no és baixar-se del burro, és que com a responsables polítics i a més representants electes del poble de Sitges en aquest moment en el govern hem de prendre decisions. I això, malgrat vostè ho entengui de diferent manera, és l'acció pura de governar. El govern ha de prendre decisions i aquest govern escolta i al final decideix i pren decisions. Això no és baixar-se el burro ni és res més que exercir la responsabilitat que com a polítics ara estem ocupant en el front del govern. No m'extendré amb el tema de les convocatòries i tal, realment hem fet diverses convocatòries. Jo li agrairia que si tenen un document i que sigui un esborrany, si ens el volen fer arribar, doncs el discutirem, el contestarem i farem el que vulguin, però arrenquem una mica el debat ja perquè és una cosa que penso que ens interessa a tots. Algun comentari, alguna nota sobre el que deia el representant socialista? Hi ha un aspecte que no se li haurà escapat, que les modificacions del Cartipàs últimament han fet també, que això potser li ha pogut afectar algun dels seus anàlisis, governació i mobilitat han canviat d'això i en aquests casos alguna de les partides han pogut canviar o han pogut veure-se modificades pel fet de que han canviat de descripció a la regidoria i per tant pot ser que això passi. Sí, exacte, no és fàcil fer comparacions amb altres anys quan l'estructura del pressupost en aquests dos àmbits ha canviat substancialment. També sobre el tema de les despeses d'ensenyament, educació, si baixa, si puja, podem parlar de lo que vulgui. Sempre també jo els agrairia que també quan parlem de pues això, no? De dedicar més diners en una partida, més diners en un servei, pues que també diguin d'on els traiem, perquè clar, dir que dediquem més diners en un servei és molt fàcil, eh? Jo també ho podria dir moltes vegades, el difícil és dir d'on els traiem, no? Perquè tot està equilibrat, eh? Això és com uns vasos comunicants, si traiem d'una banda, l'altra banda també ha de baixar, i si posem una banda, l'altra banda també pujarà. Per tant, quan facin propostes, ja no vostè, sinó en general, jo també agrairia que això del pressupost és una moneda que té dos cares, no podem mirar només una cara, hem de mirar també l'altra, i per tant les propostes han d'anar conjuntes, ja que no podem generar dèficit per llei, per tant una proposta ha d'estar lligada òbviament a la seva complementària per mantenir l'equilibri. El tema del Sitges Model 21, com vostè comenta, bàsicament és una previsió que es fa al pressupost en el moment en què, si durant aquest exercici hi ha l'absorció de Sitges 2021 per l'Ajuntament, per l'organisme central, és, diguéssim, uns diners que haurien d'ajudar a cobrir la part de la hipoteca que no arribaria amb els fluxos tradicionals de diners que en aquells moments es podien ingressar. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Més intervencions dels grups? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Senyor Jordi Mas, especialment cap a vostè, el correu electrònic que he llegit no conté informacions certament podrien considerar rellevants de processos o de processos judicials o administratius oberts en l'Ajuntament. És un correu electrònic de cordialitat que ens vam enviar tots els portaveus municipals. Si vostè es vol atendre a la llei de protecció de dades, doncs endavant. No vulgui posar vostè l'espasa de Damocles, ni tampoc em vulgui vostè posar la tàctica de la por damunt meu com a portaveu d'aquest grup municipal de la CUP. Li torno a repetir, el correu que hem llegit demostra que no hi ha cap informació que estigués sota sumari o cap informació que estigués sotmesa a un secretisme o a la confidencialitat d'un expedient. Simplement dir-li que si el seu càrrec és públic i, per tant, he llegit aquest mail que també és públic, que ho hagi entès, per favor. Moltes gràcies. I, per tant, m'agradaria demanar que l'informe que emetrà el senyor secretari també se'n faci arrimar a mans, si us plau.
Alguna paraula més? Senyor Carvicente, endavant.
Sí, per acabar, senyor alcalde, gràcies. Bé, doncs, em comentava el senyor Mas, una qüestió de prioritats polítiques, entenc, això de decidir on te poses, perquè en un lloc poses, evidentment, has de tenir en compte els ingressos i les despeses, i si no falla, les coses han de quadrar, han d'arribar a zero, i per tant, es tracta de decidir d'on treus i d'on poses, i entendrà que això sí que és decisió o competència doncs, del govern. I per tant, en aquest sentit, és que no estem d'acord amb les partides que hem fet, i que entenc que no han comentat res de les propostes inicials que els hi he fet de canvi, ni amb el tema de les dedicacions amb els càrrecs electes, amb aquells regidors, i per tant, si no sento res d'això, entendran que el vot sigui contrari. I si entenc bé, doncs, anem amb aquests 123.000 euros de l'empresa municipal, entenc doncs, que no sabem ben bé quin pressupost acabarà aprovant l'òrgan, però ja tenim una partida per possible per cobrir la hipoteca. Entendran que, com a mínim, són estrany. Em soni una pràctica irregular per saber que, com si no hem tancat una cosa encara, com podem ja estar decidint o fent un pronòstic, una projecció en aquest sentit. Si més no, doncs m'estranya. Res més a afegir. En el que ha sentit que en l'última intervenció doncs, decideixin fer algun acostament, doncs valoraríem l'abstenció, si no, doncs el vot serà contrari. Gràcies.
Gràcies, senyor Carvicente. Alguna intervenció més? Senyor Jordi Mas, endavant.
Jo només molt breument comentar, senyor Ortiz, no era la meva intenció sotmetre-li a cap moment de por ni en absolut, disculpi'm si he sigut amb aquesta, només senzillament he demanat al secretari sobre la legalitat d'aquesta pràctica de llegir mails que ens hem enviat nosaltres de manera pública, senzillament això. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies. Alguna intervenció més d'algun grup municipal? No. Bé, per referències a l'alcaldia, abans de passar a la votació del pressupost 2013, sí que m'agradaria contestar un momentet al grup de la CUP i al grup del PSC, començant pel grup de la CUP.
Jo m'ha quedat la sensació que han fet un discurs de manual, un discurs molt dogmàtic, ideològic, però permetin que em quedi el dubte, i si no és així ja em corregiran, que m'ha donat la sensació que no s'han mirat el pressupost, perquè en cap moment han fet referència a cap ni una partida, ni d'ingressos ni de despeses. Això sí, han anunciat que en aquest procés d'exposició pública, doncs aleshores ja faran al·legacions, que suposo quan tindran temps doncs, de convocar doncs, els seus òrgans de participació per debatre el pressupost més àmpliament, etc. No? Jo li demanaria que més enllà dels discursos de manual que acostuma doncs, a fer-nos en aquest plenari, que portin, que, si fem l'esforç del dia 5 de desembre lliurar-los el pressupost, home, mirin una mica, estudien, portin alguna idea aquí ja, o abans, perquè tinguem l'ocasió de poder-ho debatre. Clar, després ens diuen que tot està molt tancat, que tot és molt complicat de fer i que nosaltres anem tirant endavant i no permetem cap marge de maniobra. No hi ha res tancat, però si tot es fa amb més temps i es pot valorar i es pot aportar, vaja, el sentit positiu pot ser. De vegades hi ha coses que no poden ser, per un tema d'ordenament jurídic. És que és així, ja sé que vostès voldrien canviar l'ordenament jurídic des de baix fins a dalt de tot, voldrien transformar, és normal, vostès els mou no només l'independentisme sinó també el socialisme com a forma de societat, però tot això és complicat i s'han de tenir majories molt àmplies per fer això, eh? Per tant, jo li demano que estem a l'Ajuntament de Sitges, tenim unes limitacions, estem on estem, i home, mirem d'accelerar la participació govern-oposició, però si hi ha un gest del govern donant els pressupostos abans, venir al ple, crec jo, estudiats. Sí que fem gestos amb les associacions de veïns, i amb les entitats, el pressupost està a la seva disposició a partir de que estigui aprovat inicialment, i a més els hi hem transmès així, ho saben. Per tant, en aquest sentit, diàleg n'hi ha. I diàleg amb totes les entitats o col·lectius que vostè ha dit que hi havia fronts oberts d'aquest Ajuntament, amb tots hi ha hagut diàleg. Amb alguns arribarem a acords, amb altres no. La democràcia és això, eh? La democràcia no vol dir sempre estar d'acord amb tot, perquè precisament a vegades els punts de vista doncs, són diferents, de vegades es poden acostar i de vegades no. Per tant, els hi demanaria això, que m'ha quedat aquest mal regust, si estic equivocat, doncs ja em corregiran, probablement ho faran públicament, però si no, doncs els demanaria que en aquest procés d'exposició pública i d'allò busquem punts de trobada. Grup del PSC, agraeixo molt que estiguin d'acord amb l'estructura en dit del pressupost. M'ha semblat prendre nota així, no? I que donaven la mà estesa a poder trobar en aquestes properes setmanes punts de trobada. Els hi agraeixo, de veritat. Sempre he cregut doncs, que el grup majoritari de l'oposició, i en aquest cas que ha estat govern de Sitges durant molts anys, doncs, que tingui aquesta actitud és molt positiu pel poble de Sitges. I els hi diré que hi ha hagut una frase que han dit, que és que aquest pressupost encara hauria pogut estar més social o més pensat per les persones. Si diuen això és que vol dir que ho és, no? I que per tant pot anar més enllà. Per tant em satisfà que el grup majoritari de l'oposició tingui aquesta actitud positiva de dir que aquest pressupost és social, encara ho podria ser més, lògicament, però per tant els hi agraeixo. Ara, on te no puc estar d'acord és que sempre vagin a parar, quan parlem del pressupost, amb tres partides. Sempre és com una obsessió: comunicació, protocol, serveis externs. Clar, jo sempre els dic que si ho comparéssim amb què gastava protocol, serveis externs, comunicació en legislatures passades, doncs probablement es podria notar la diferència, no? Alcaldia, en el cas concret d'alcaldia, que diuen que s'ha incrementat tant el pressupost, recordin una cosa, que alcaldia hi ha secretaria, i si hi ha secretaria hi ha les sentències judicials. I les sentències judicials pressupostades, que malauradament estan castigant molt les arques municipals, les hem hagut de pressupostar perquè són fermes, i una part d'aquest increment, una part molt gran d'aquest increment, són les sentències. Per tant, no pensin que és que l'alcalde gastarà més, sinó que hem de pagar unes sentències judicials que estan pressupostades a l'àmbit de la secretaria. I dues cosetes més per això, per aquest especial predilecció que tenen per comunicació, que veig que els preocupa molt. Comunicació, bàsicament el seu pressupost és per l'estructura que hi ha de personal, que en part és la que ens vam trobar. En part és la que vam trobar. Una part d'ella fonamental és la televisió. Sí que hi ha, evidentment, una direcció al capdavant. però vostès, vaja, ho flagelen com el mal de, com tots els mals d'aquest ajuntament, quan precisament aquest equip el que està fent és amb recursos propis tirar endavant moltes campanyes. Miri, jo només els citaré tres campanyes amb el seu govern perquè vegin la diferència, no? L'enquesta municipal que van fer vostès a l'anterior legislatura va costar 10.000 euros. La campanya a Sitges tria el teu camí, aquella per anar caminant cap als comerços, des dels aparcaments, i això va costar 42.000 euros. La campanya Avui fa un dia a Sitges va costar 90.000 euros. La campanya de civisme va costar 70.000 euros. I ara els citaré unes quantes campanyes que ha fet amb recursos propis el servei de comunicació, aquest que diuen que és tan car i que costa tant. De cultura, la campanya Banya't en Cultura, la nit de premis, el dia de Sant Jordi. D'Hisenda, la campanya informativa de la revisió cadastral. D'habitatge, la campanya de difusió de l'oficina local de l'habitatge. Genèriques de tot tipus, campanyes de Nadal, el programa Sitges Investor. De benestar i família, la campanya del carnet blau, del Banc del Temps, dels ajuts socials, del centre de dia. De via pública, la campanya Millorem Sitges, la campanya del morro de les Palmeres, la campanya de posició de la brossa. De seguretat, la campanya per les bicicletes perdudes. D'ensenyament, la campanya del Parc de Nadal, els casals d'estiu, l'escola de música. D'esports, la campanya de la mitja marató, de la nit de l'esport. De festes i tradicions, totes. Carnaval, Festa Major, Santa Tecla, la Mare del Carme, Mare del Vinyet, Corpus, etc., que no estiguin estrictament lligades a les comissions. De medi ambient, la campanya d'estalvi de l'aigua, del Festival de la Posidònia, de la pesca artesanal. D'ocupació, les jornades parlant de treball, el Fòrum Haiku, la posada en funcionament del Centre d'Empreses Creatives. De platges, el pla d'usos i novetats de la temporada. Generals del govern, les audiències públiques de l'alcalde, els 100 dies del govern, les visites als barris. Tot això, tot aquell llistat, saben quant ha costat en comunicació? Aquesta partida que vostès els escandalitza tant, saben quant han costat totes aquestes campanyes? Els dic la xifra? Ho miro, per no equivocar-me. Zero. Zero euros. Per què? Perquè s'ha fet amb recursos propis. S'ha fet amb aquest equip de personal que costa a l'Ajuntament 600.000 euros l'any, entre tot l'equip gran que conforma l'equip de comunicació. Per tant, els demano que, malgrat tenen aquesta obsessió doncs amb aquest servei, doncs que tinguin clar que estan fent un servei gran al poble de Sitges, en el sentit de que estalvien molt perquè les campanyes no les hem d'externalitzar. Per últim, de veritat, si hi ha ganes de trobar punts de trobada en les properes setmanes o els propers mesos abans de l'aprovació definitiva, posem-s'hi. Com ha dit el senyor Mas, aquest pressupost és un punt d'inflexió. Si realment el 2013 el superem bé, complim el pressupost, el 2014 i el 2015 el podem enfrontar amb molta més tranquil·litat. Cinc caràcters té aquest pressupost, s'ha dit, el recordo per acabar. Sitges de les persones és el caràcter més social del pressupost. Recordin que el programa Carnet Blau és un dels grans programes d'aquest exercici. Aixugar el dèficit, impulsar l'activitat econòmica i ocupacional, creure en la col·laboració públic-privada i recollir aquelles preocupacions dels sitgetans a través dels mecanismes de participació que hem trobat. Neteja, seguretat, ordenació de la via pública. Insisteixo, l'any passat ho vaig dir, l'ànima del pressupost, aquest any també la té, és molt social, s'incrementen les polítiques de benestar i família un 17%. Aquest és el reflexe de que realment hi creiem. Moltíssimes gràcies a tots els grups, espero la col·laboració de tots.
I gairebé 13 minuts del matí. Amb aquestes paraules de l'alcalde Miquel Forns va cloure aquest primer debat, diguem-ho així,
un debat que
central sobre
el
pressupost.
El primer debat, de fet, el debat important del ple de divendres, val a dir que es va cloure el debat i es va donar pas a la votació en la qual, doncs, el pressupost de l'Ajuntament per al 2013, aquest pressupost de 41,1 milions d'euros, va ser aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots contraris dels 8 regidors de l'oposició, dels 7 del Partit dels Socialistes i del regidor de la CUP. Finalment, doncs tots els regidors de l'oposició van votar-hi en contra. Recordin, és l'aprovació inicial del pressupost. S'entén que ara hi ha el període de delegacions i que en principi en el mes de gener es portaria a aprovació la definitivament aquest pressupost perquè pogués entrar en funcionament. Òbviament un pressupost ve lligat amb unes ordenances fiscals que ja van ser aprovades en el ple anterior, en el ple del mes de novembre, de manera inicial, i que, doncs, després del període d'al·legacions, ara són portades, varen ser portades a aprovar de manera definitiva. Era el següent dels punts de l'ordre del dia. Òscar Ortiz va dir que aquestes ordenances realment eren continuistes i que la CUP havia presentat una sèrie d'al·legacions socials, algunes de les quals trenquen amb l'ordenament jurídic, i que la desestimació de les mateixes havia estat provocada amb manca de fonaments, va dir Òscar Ortiz. Marquero, del grup municipal socialista, va recordar al govern que calia haver tocat el tipus impositiu de l'IBI i que va mostrar, doncs, el seu acord en què s'estigui reflexionant sobre tocar aquest tipus, ja que no es tocarà el 2013 de cara al 2014 i al 2015. Jordi Mas, el regidor d'Hisenda, va respondre a Òscar Ortiz dient que no es pot vestir un sant per desvestir-ne un altre i que, doncs, malgrat felicitar-los per la profunditat d'algunes de les al·legacions presentades i pel treball, per la feina feta, doncs algunes d'elles eren inaplicables perquè, doncs, el que ha de fer l'Ajuntament és complir les lleis. A Marquero li va recordar que hi ha diverses bonificacions a les quals es poden acollir també els ciutadans. I, per últim, l'alcalde va dir que les propostes que havia fet la CUP eren interessants però jurídicament discutibles. Per últim, Òscar Ortiz va reclamar el disseny d'un procés de participació de cara a l'elaboració de les ordenances fiscals per al 2014, ja que, doncs, per al 2013 no ha estat possible. Això és una vella reivindicació de la CUP, ja podem dir-ho d'aquesta manera, perquè de fet ja de cara al pressupost d'aquest any ja ho van suggerir. Ara, de cara al pressupost o a les ordenances de l'any que ve, ho han tornat a suggerir, i ara de cara el 2014, amb un any vista, doncs, Òscar Ortiz reclamava en el ple d'aquest divendres que s'estableixi algun tipus de dinàmica que permeti obrir un procés de participació ciutadana de cara a l'elaboració de les ordenances fiscals que regulen els tributs de l'Ajuntament. Aquest és el segon dels debats, un debat molt més curt, òbviament, que l'anterior, i que comença ja directament amb el raonament, amb la resposta a la resposta de les al·legacions presentades per la CUP al regidor Òscar Ortiz.
Durant el termini d'exposició pública, com diu el dictamen, s'han presentat 5 reclamacions per part de les següents entitats: Maria Carmen Martín, en representació de la cooperativa de serveis i consums Vall Pineda; Jaume Barceló, nom propi i com a president de la Societat de Veïns Poble Sec; Òscar Ortiz Miravent, com a portaveu del grup de la candidatura d'Unitat Popular; Xantal Sitxà, en nom propi; i finalment el tècnic de la Casa Tècnica Municipal, Fermín Sánchez, que sol·licita una correcció d'errada per omissió. El dictamen, després dels serveis tècnics, després d'analitzar totes les al·legacions i de demanar els informes corresponents als serveis tècnics de la casa, han acordat desestimar la majoria de les al·legacions per diversos motius, en alguns casos perquè realment no compleix, per dir-ho així, no s'acull a la normativa legal poder o no estimar aquestes al·legacions. En definitiva, el que sí, el punt 6è, l'acord 6è, s'estimen les al·legacions presentades per Fermín Sánchez sobre la modificació de l'ordenança fiscal 28 de les tarifes corresponents al Departament d'Esports. Bàsicament es presenten aquestes desestimacions, aquests informes, i també es porta al ple d'avui la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2013. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Torn de paraules pels grups. Senyor Escarotí, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle.
Ens rematem en aquest dictamen a les paraules que ja he pronunciat en l'aprovació del pressupost i els mateixos motius d'enuig per votar també en contra en les ordenances fiscals del 2013. Però no només per l'enuig ens motivem la CUP, tot el contrari, també ens motivem a votar en contra perquè són unes ordenances fiscals continuistes, amb pocs canvis i alguns matisos, i perquè creiem que això no afavoreix Sitges i les seves persones. La CUP hem enfocat les nostres al·legacions en tres eixos bàsics, per mirar de presentar una alternativa altra vegada tombada, assumible per tothom, que permeti encetar un camí cap a la progressivitat fiscal i la justícia social. En el primer bloc de les 19 al·legacions hem volgut tratar les problemàtiques econòmiques que moltes famílies es troben davant de les retallades, tancament d'empreses i acomiadaments. Per això presentem al·legacions amb la intenció d'establir uns criteris marc per les bonificacions per a aquelles famílies que es troben en una situació més difícil, utilitzant el salari mínim interprofessional com a punt de referència, amb la intenció de facilitar la valoració a una regidoria d'Hisenda i sobretot de Benestar i Família, que des de l'esquerra independentista venim valorant que disposa de pocs recursos però que prou fa. Un altre bloc seria el d'argumentar els impostos aquells que més tenen, augmentar els impostos aquells que més tenen o aquelles activitats especulatives que encara es mouen a Sitges, incidint en l'impost sobre increments del valor de la plusvàlua i gravaments sobre les segones residències com a pisos buits. També hem proposat que Sitges recapti més diners perquè les entitats financeres ocupin l'espai que és de domini públic. Amb les al·legacions que hem presentat es generarien entrades d'ingressos que també garanteixerien el bon funcionament de l'Ajuntament. Per últim, hem proposat un possible tercer bloc amb al·legacions que miren de bonificar l'ús de serveis a gent que realment ho necessiten i una al·legació que pot ajudar els sitgetans desnonats. Creiem que hem de donar un gir més social i de resposta a les realitats del carrer i de la gent amb les ordenances fiscals. Motivats per aquest continuisme, tenim el primer motiu per votar-hi en contra. Les al·legacions les vam entrar el divendres 7 de desembre, l'últim dia, perquè han estat elaborades, com podríem dir, amb carinyo. I algunes reconeixem que trenquen amb l'ordenament jurídic, però ja ho hem dit en el pressupost, els convidem a començar a trencar amb el que digui l'Estat espanyol. I és més, sabem i saben de municipis catalans que porten endavant al·legacions com les que hem presentat la CUP. Per vostès, amb només 3 dies, el dia 10, l'11 i el 12 de desembre, s'ho han mirat tot i ens ho han desestimat tot per falta de fonament jurídic. Discutible aquesta falta de fonaments. Torna a ser la de vostès una manca de voluntat i ganes de no baixar del ruc. Tenim el segon motiu per votar-hi en contra. L'any passat ja els hi demanàvem i no van fer cas i segueixen sense fer-ne ara, lligar ordenances fiscals i pressupostos com una unitat en el procés. Haurien d'entregar les ordenances fiscals on es diu que com i en quina quantitat recaptarem diners conjuntament amb el projecte del pressupost que organitza aquests ingressos i les despeses. Doncs no ho fan, segueixen per separat. Tenim el tercer motiu per votar-hi en contra. Hauria de ser voluntat màxima del govern de l'Ajuntament de Sitges fomentar la participació en tots els àmbits, no només en alguns com fan ara, i haurien d'esdevenir eix vertebrador els sitgetans també en els seus impostos. No ho han fet així, han propiciat la correcta i necessària autoorganització de la gent en la plataforma per uns impostos i serveis justos a Sitges, i els costa d'arribar a acords amb ells. I no dic res, i no dic ja res, de quantes trobades han volgut fer amb nosaltres a l'oposició abans de proposar el dictamen, per molt que ens trobem en la Junta de Portaveus i les comissions informatives. Abans de presentar el dictamen en aquests òrgans col·legiats, les trobades han sigut cap, zero. Falta de participació, doncs, en les ordenances fiscals. Tenim el quart motiu per votar-hi en contra. Volem denunciar la legislació vigent en matèria de fiscalitat i pressupostos, doncs les restriccions que aquesta conté no permet als ajuntaments dotar-se d'ordenances prou progressives, perquè en els temps de crisi actuals, qui genera crisi, que la pagui. Qui més tingui, més aporti, i que els qui més tinguin no practiquin l'evasió fiscal. Davant d'unes lleis injustes, fetes lluny dels ajuntaments, per vostès els partits tradicionals com CiU i el PP, per tal que res canviï, tenim el cinquè motiu per votar-hi en contra. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Oscar Ortiz. Més intervencions? Senyor Marquero, té la paraula.
Gràcies. Pel que fa a les observacions fetes pel grup socialista en les diferents sessions plenàries en què s'ha tractat el tema de l'IBI, observem que res ha canviat en el tràmit d'aprovació d'aquestes ordenances fiscals per l'any 2013. Ja els hi vàrem comentar el ple d'octubre que calia reduir el tipus aplicat pel 2013, ja que finalment la revisió cadastral ha donat uns valors molt superiors als previstos inicialment. Vostès, a posteriori, han manifestat que no hi eren a temps. Nosaltres discrepem, ja que l'impost merita a 1 de gener de 2013, així que podem fer canvis abans d'aquesta data. Per altra banda, tampoc ens consta que el cadastre hagi resolt i comunicat les al·legacions dels particulars. En qualsevol cas, és extremadament poc probable que un ciutadà recorri un acte administratiu que li és més favorable. Així que continuarem mantenint el nostre vot contrari d'octubre a les ordenances fiscals del 2013 i afegir que ens ha agradat escoltar que estan reflexionant sobre el 14 i el 15 i quan ho desitgin i ho trobin oportú, doncs ja ens cridaran. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Martero. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Primer, òbviament, felicitar a la CUP per les 19 al·legacions que han presentat. Realment trobo que ha sigut una feina important. Jo, quasi, senyor Ortiz, que li diria el mateix que vostè em diu a mi, jo li dic a vostè, és a dir, vostè també ho presenta l'últim dia, en pocs dies. Si ho hagués presentat amb més temps, potser haguéssim tingut més temps de parlar. És a dir, el mateix que vostè em diu, jo li torno la pilota una mica. Escolti'm una cosa, la majoria de les seves al·legacions, si bé en el fons jo penso que estan orientades amb un objectiu molt positiu i socialment interessant i que poden ser interessants, jo penso que una altra vegada més, com li he dit abans, totes aquestes reflexions que vostès plantegen aquí aniria bé que les plantegem a la comissió aquesta especial que hem fet per l'anàlisi de la fiscalitat progressiva, perquè ens interessa analitzar totes les figures tributàries en el seu conjunt per no poder tocar una, una altra no, per veure que l'impacte aquest que vostè diu realment no vestint un sant en desvestim un altre. I per tant, jo penso que és una anàlisi que jo penso que vam engegar en el seu dia amb un bon pas, que hauríem de continuar fent endavant i que en aquest foro és on penso que hauríem de discutir totes aquestes al·legacions, idees, propostes que vostès fan. Miri, també li haig de dir una cosa, nosaltres som administració pública i hem de complir les lleis perquè ha de ser així. Les lleis basades en les ordenances fiscals és sempre referides al text refós de la llei reguladora de hisendes local, on en molts casos ens limiten les bonificacions que podem fer, els tipus que podem aplicar, etc, etc, etc. I en molts dels seus casos el que vostè proposa no està respaldat per aquesta normativa vigent i per tant és impossible que com a administració pública puguem aplicar una cosa que no recull la normativa legal. Per tant, l'al·legació 1, vostè no està contemplat el text aquest, l'al·legació 5 tampoc, i l'al·legació 6 i 7, que aprofitaré també per contestar-li a vostè i al senyor Marquero. Clar, jo m'imagino que ho saben, passa que els agrada fer una miqueta demagogia i fer una mica bullir l'olla. En la situació especial que ens en trobem, quan hi ha una revisió catastral en l'exercici, el tipus aplicable a l'any següent és el tipus que s'aplica abans de 1 de juliol de l'any anterior. Per tant, és impossible modificar el tipus de l'IBI del 2013, ja que no sigui el que es va aprovar abans de l'1 de juliol. Vostè ho mirarà com vulgui, farà de totes maneres. És impossible canviar el tipus existent pel 2013, que ja es va aprovar en el seu dia en un ple del juny del 2012, al qual no va haver cap al·legació en el seu moment. Sobre algunes de les al·legacions també de la CUP, també comentar-li que algunes ja contemplen, per exemple, l'al·legació 18, vostè demana una bonificació general per persones amb manca de mitjans i realment, com hem dit abans, l'expedient d'ordenances, les ordenances fiscals d'enguany tenen la novetat del carnet blau. El carnet blau contempla moltes de les bonificacions en persones amb manca de mitjans que vostè comenta. Per tant, jo diria que gràcies a aquest programa de carnet blau serem capaços de suplir moltes d'aquestes bonificacions que vostè diu. L'al·legació 10, per tant, també en aquest sentit, el que vostè proposa, ampliar la taxa aquesta de l'expedició de documents, ja està inclosa també en l'article 5 i, per tant, aquests tipus de persones poden, a través del carnet blau, gaudiran de l'excepció prevista a l'ordenança. Jo no és que sistemàticament, ho sento, no és que sistemàticament vulguem desestimar les al·legacions de la CUP, és que tot aquest procés és un procés, jo diria, molt interessant a fer globalment, a fer conjuntament tots els grups municipals, perquè realment cal millorar la política fiscal d'aquest municipi i, per tant, penso que hauríem d'establir amb tots plegats una política fiscal que aguanti molts anys, perquè realment serà la base del nostre futur, però intentem fer-ho dintre d'aquesta comissió de fiscalitat progressiva que vostès van impulsar i que jo penso, encara penso, que pot ser una bona eina per millorar. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Més intervencions dels grups? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Els dic altra vegada el mateix, que no penso discutir, tot i que estigui adoptant aquesta actitud en el ple, és simplement debatre posicions contraposades. Fins i tot la CUP plantegem d'estendre la mà. Senyor Batlle, han pogut en molts pocs dies mirar-se les al·legacions per desestimar-les totes. Per tant, les coneixen, les han llegit. Tots els portaveus municipals, com a mínim, saben el que la CUP ha presentat, suposo. Doncs amb la voluntat de que tot el que he sentit dir-los acceptin les al·legacions, les inclouen en el document final i posem les bases per una fiscalitat progressiva que haurem de seguir treballant en les comissions especials de comptes quan la convoqui, senyor Jordi Mas, però convoqui-la. Perquè digui'm que agafa el compromís de fer unes bases i dissenyar un procés de participació per elaborar els pressupostos i les ordenances fiscals de cara al 2014. Tot un any de marge ens tornem a marcar. Tot un any de marge ens tornem a marcar quan en una altra intervenció he dit que per nosaltres el nostre criteri portem 2012 i 2013 com a exercicis perduts. Nosaltres li presentarem una primera proposta al gener i un esborrany. El ROM li permet interrompre el ple i deliberar amb els seus socis de govern. Si vol, faci-ho i prengui la decisió de si volen incloure aquestes al·legacions a les ordenances. Gràcies.
No alterarem el ple per aquesta proposta. Vull dir, és el que dèiem, si tenen tantes ganes de treballar i de fer les aportacions, facin en temps i forma, no l'últim dia de les al·legacions, tot a correcuita, i aleshores, i a més, al marge de l'ordenament jurídic. És que es fa molt difícil fer coses així. Escolti la proposta, reculli el que li ha dit el regidor Jordi Mas i en el marc d'aquesta comissió mirem de treballar aquestes propostes. N'hi ha que són socialment molt interessants, fins i tot necessàries. Però fem-ho d'acord amb l'ordenament jurídic, és que més enllà no podem anar. Almenys nosaltres com a govern no ho farem. Posaríem en risc la mateixa legalitat de la institució. I això nosaltres no estem disposats a fer-ho. Senyor Jordi Mas, si volia contestar alguna cosa.
No, jo bàsicament el que sí que em comprometo és el que ja m'havia compromès, és a dir, utilitzar aquesta comissió de fiscalitat progressiva per debatre tots plegats, eh? I quan dic tots plegats, òbviament dic el grup socialista també, i vostè i tots els altres grups del govern, per tal de poder bastir una estructura fiscal interessant, social i de futur, que és el que més ens interessa, per tal de tenir, per dir-ho així, una sostenibilitat en el temps que crec que necessitem tots per saber el que podrem utilitzar en el futur com a base pels ingressos de tots, no? En definitiva, que són els ingressos dels serveis dels ciutadans de Sitges. Convocarem la reunió, potser vam fer un error i és igualar la comissió aquesta de fiscalitat progressiva amb la comissió especial de comptes. Potser l'haurem de segregar i convocar-la independentment, perquè la comissió especial de comptes té una reglamentació una mica concreta i potser ens pot estar interferint amb les convocatòries. Potser l'haurem de segregar, no entendre la incorporada, i convocar-la quan periòdicament, cada X temps, i òbviament treballar sobre aquestes bases tots els grups municipals.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Alguna intervenció més? Senyor Escortiz, darrera intervenció, endavant.
Gràcies, senyor Batlle, conscient que és la darrera i no m'allargaré més, ja ho hem fet prou, però una mica amb respostes.
convoquin ja doncs una comissió especial de comptes, una comissió de fiscalitat progressiva, com vulguem anomenar-li tots els grups municipals. La CUP estem estenent la mà des del juny del 2011 en moltes qüestions, i ho han de reconèixer també, ho han de reconèixer, perquè sembla, si no sembla que anem a última hora, malament, etc, i no és cert, senyor Jorge Carretero, no és cert, no faci que sí amb el cap, perquè miri, pues miri, senyor Jorge Carretero, la dialèctica i la teatralitat del ple, perquè moltes vegades això se sent parlar per part de molts responsables polítics, no dic dels d'aquí, d'aquest consistori, sinó que ho sentim parlar per les televisions, bueno, ho sentim parlar en els canals i en els passadissos, etc, etc, no? Que moltes vegades fan una dialèctica, doncs no, miri, serem clars. Convoquin la comissió que li vulguin dir. Ens reunim tots els grups municipals, ho treballem, dissenyem un procés de participació obert a tothom, no només en els grups municipals, que no només ens hem de reunir nosaltres en aquelles sales de reunions i de juntes, sinó que hem d'obrir-ho. Si realment tenen la voluntat, doncs ho fem i endavant. I així no seguirem vestint, desvestint sants, etc, etc. Tenim material treballat, tenim material fet. Està simplement esperant a que ens puguem trobar. La presència de la CUP en altres municipis s'està notant en l'aprovació d'ordenances fiscals, perquè molts pobles han tirat endavant mesures que són del tot vàlides. Ja els hi entregarem, ja els hi presentarem. I només els hi vull posar un exemple més. Vostè diu que, per favor, senyor Òscar, ens hem d'ajustar a l'ordenament jurídic. D'acord, sí, però també l'hem de trencar. Perquè l'alcalde Trias, que em podrà dir vostè de quin partit és, i si no ja li avanço jo, que és de CiU, no? Eh? Doncs l'alcalde Trias, La Vanguardia del 4 de desembre del 2002, deia: Trias suprimeix l'impost de plusvàlues en els desnonaments. L'Ajuntament deixarà de cobrar aquest tribut a les famílies que siguin expulsades del seu habitatge i manquin de recursos. L'alcalde considera injust cobrar aquest tribut en aquests casos i demana un canvi de la llei. Aquest impost és municipal, però està regulat per la llei d'hisendes locals, una llei que ahir l'alcalde Trias va demanar que es canviï per facilitar als municipis que puguin flexibilitzar la liquidació en casos com el dels desnonaments. És només un exemple, i vostès ens desestimen l'al·legació número 19 que el senyor alcalde Trias tirarà endavant a Barcelona, que és la mateixa que el senyor alcalde Trias portarà a Barcelona. Ho porta la CUP aquí a Sitges i es desestima. Cap problema, convoquin comissions especials de... i ens hi trobarem. Gràcies.
Gràcies, senyor Escar Ortiz. Una pregunta, perquè ja que ha fet referència a l'alcalde Trias, l'alcalde Trias ha aplicat aquesta ordenança, o el que ha fet és instar el Parlament o qui correspongui a canviar la legalitat vigent?
L'alcalde Trias, segons sembla, tirarà endavant la supressió d'aquest impost, i així és el que es diu.
Bé, ho desconec, la veritat, ho desconec. Però és que m'ha semblat del text que ha llegit vostè, m'ha semblat que deia que demanava que es canviés la legislació. Ho dic perquè molt sovint aquí en el ple s'aproven mocions dels grups municipals en què instem els legisladors a variar les lleis, a fer modificacions d'acord com va evolucionar la societat. Per tant, això és una de les coses que podem fer. Ara nosaltres, en el nostre marc petit de l'Ajuntament de Sitges, actuar al marge de la llei és complicat, això, M'agradaria veure si ho fan, si són govern o tenen l'alcaldia, quan saben les responsabilitats que poden incórrer.
I 37 minuts del matí, oferint-nos el resum de la sessió plenària que es va celebrar el passat divendres 21 a l'Ajuntament de Sitges. S'han escoltat la part del debat corresponent a la qüestió de les ordenances fiscals i el debat, com dèiem, que va generar el particular. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim per la darrer dels punts relacionats amb el pressupost, que és l'aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sitges i de l'Agència de Promoció de Turisme de Sitges per l'any 2013. Portava un altre punt lligat a continuació, que també és l'aprovació de la plantilla de personal de l'Ajuntament i de l'Agència de Promoció de Turisme de Sitges per l'any 2013. Comentaven aquests punts el regidor de Recursos Humans, Magí Almirall, que va dir que va agrair els regidors, la resta de companys de l'equip de govern, perquè el fet de que s'hagués apretat el capítol 2, és a dir, el capítol despeses de diverses regidories, hagués pogut permès, juntament amb l'aprovació d'un crèdit de la Generalitat o per part de la Generalitat de, que l'Ajuntament es pogués endeutar per tal d'assumir aquest milió d'euros de diferència, doncs que s'hagués pogut tancar aquest capítol 1 amb un acord amb els sindicats i, per tant, doncs, oblidant o deixant enrere la situació que havia provocat una manifestació de treballadors durant la celebració del ple del mes de novembre. Ricard Vicente va dir que va lamentar que s'hagués hagut d'arribar a una situació de tensió amb els treballadors, i Òscar Ortiz va dir que es calia haver estat més sensible ja d'entrada amb la situació. En qualsevol cas, Miquel Forns va reconèixer a l'alcalde que s'havia tractat d'un procés dolorós, però va anunciar també, com dèiem al principi de l'espai, que al migdia s'havia signat finalment aquest acord amb els representants sindicals. Escoltem el més curt dels debats relacionats amb pressupostos, que comença en aquest cas el regidor Magí Almirall.
Bé, presentem la relació de llocs de treball, doncs realment ajustant les temporalitats, les jubilacions, mantenint els llocs de treball, i amb aquesta relació de llocs de treball doncs aconseguim un fet molt important, que és això, mantenir els llocs de treball i mantenir la dedicació doncs de tots els professionals de l'Ajuntament. La veritat és que estic molt orgullós de la feina que han fet tots els regidors. Us dono les gràcies per l'esforç apretant el capítol 2, que ha permès arribar a un capítol així, especialment a Hisenda, on l'interventor, la tresorera, el regidor han sigut els que han aconseguit doncs que la Generalitat ens ajudés econòmicament per poder acabar amb un capítol 1 doncs, i una relació de llocs de treball com aquesta. I la veritat és que doncs els professionals i els seus representants doncs han fet un esforç molt gran per arribar a aquesta relació de llocs de treball. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies, senyor Magí Almirall. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el grup municipal socialista farà un vot d'abstenció, que s'entengui que és una confiança, un punt de confiança perquè considerem que la plantilla i la relació, ja parlo pels dos punts, perquè el següent també anirà a la plantilla i el treballarem junts, perquè d'una manera o altra estan relacionats. Entenem que és una estructura que ha creat l'Ajuntament i, per tant, com en tot allò que té a veure amb la gestió directa del personal i de les divisions i de les organitzacions dintre de la casa, doncs el govern ha de tenir doncs mà lliure per organitzar-se com cregui. I crec que la plantilla de relació de llocs de treball doncs i s'hi troben en aquest punt. Per tant, donarem un vot de confiança i, per tant, ens abstindrem. Tampoc tenim motiu per votar en contra, més sabent que finalment havien arribat els dictàmens els informes d'intervenció conforme estava fiscalitzat. Tot amb tot, no volíem deixar de tenir l'oportunitat de comentar amb els últims fets que han ocorregut a l'hora de signar el pacte, que si no anem malament amb el sindicat s'ha signat en el dia d'avui, com ens hem trobat en aquest moment de tensió amb els treballadors municipals. Fèiem la reflexió des del grup municipal socialista doncs que s'ha arribat a un moment de tensió, un moment que el personal de l'Ajuntament ha arribat a estar atemorit d'alguna manera per aquelles circumstàncies i per aquell futur incert que se li plantejava. Considerem, demanem al responsable de recursos humans i al govern en general doncs que procurin, que treballin d'alguna manera que no s'arriben a aquests punts, perquè si no la sensació que es té, almenys des de l'oposició, i suposo que no som els únics, és que si bé va haver un moment que la situació va arribar a ser molt tensa, fàcilment, ràpidament es va trobar una solució, de manera que allò que era lògic anar a buscar, que era la renegociació o recapitalització amb altres plantejaments, diguem, dintre de l'estructura, aquelles coses que des de l'oposició sempre han dit que calia tirar endavant, semblava en un moment que la cosa es complicava molt i de cop fàcilment, entre cometes, no vull dir que sigui fàcil, però sí que va ser molt ràpid el canvi de situació, es va donar un canvi molt, molt radical. Això va fer que en un moment determinat doncs, em reconeixeran que la tensió va ser molt aguda. Considerem, tal i com estan les coses i sabent que el 2013 no s'espera, malauradament, que la situació hagi de ser millor, demanem cura en aquest sentit i, per tant, a l'hora de gestionar els recursos humans i tot allò que comporta amb les polítiques de personal, doncs es tingui present que aquestes coses intentem que no es tornin a donar, perquè la veritat, segurament, de ben segur, doncs moltes persones ho han passat malament i s'han trobat, si més no, qüestionades i en una situació molt delicada. I finalment, per sort, s'ha acabat solventant, però que hi ha hagut un moment entremig que ho han passat molt malament i potser
no hagués calgut arribar a aquest moment tan tensionat com ens vam trobar en el ple passat. És una reflexió que hem fet des del grup municipal i la volíem compartir aquí al ple amb el govern. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions dels grups. Senyor Òscar Ortiz, endavant.
No volíem intervenir perquè ens anem abstenint en la votació. Si més no, doncs sí, per una confiança, com diu el company del PSC cap al govern, però amb una confiança que a nosaltres, al nostre criteri, i no ens volíem pronunciar, però bueno, ho farem també per aclarir-ho, aquesta confiança amb nosaltres sí que es veu una mica mermada. No deixarem de tenir confiança en vostès, però no em repeteixo, les mateixes paraules que ha utilitzat el senyor Ricard Vicente per nosaltres són vàlides amb la manera en com s'ha anat tractant el tema del capítol primer. S'ha de ser molt sensible amb aquestes qüestions, s'ha de ser molt curós perquè doncs, darrere de cada treball, de cada sou, hi ha una família, hi ha una persona, hi ha unes obligacions. Això ha pogut provocar mal de cap, s'ha pogut provocar preocupacions, mals estats físics i de salut, inclús en alguns treballadors que s'han pogut sentir doncs, entredit o perillar el seu lloc de treball. No volem buscar més responsabilitats més enllà. La nostra posició serà aquesta, una abstenció. Ens volem mirar més amb més detall el dictamen. Ens hagués agradat no anar a últimes, tot i que reconeixem i no volem acceptar que anem a últimes, anem piano-piano perquè piano-piano s'arriba també a lontano, sempre s'ha dit això, però ens ho volem mirar. I a part una cosa, avui hem rebut directament de mans del senyor Magí Almirall, a qui li agraeixo perquè vam quedar així el dimecres, que m'enviaria doncs, els acords entre l'Ajuntament i les seccions sindicals. Per tant, agrair-li al senyor Magí Almirall que m'ho hagi enviat, demanar que a partir d'ara tractin els temes de capítol primer amb més delicadesa, si us plau, si m'ho permeten que els hi digui, i que ens ho mirarem. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Alguna intervenció més? Simplement, ja que feia referència, doncs efectivament avui al migdia s'ha signat un acord entre l'Ajuntament i els representants dels treballadors, a tots els sindicats de l'Ajuntament, un acord doncs, que garanteix i estabilitza doncs, els salaris i la plantilla per aquest 2013. Realment ha estat un procés complicat i de molta dolor, de patiment, ho reconeixem, però al final bé, degut a gestions que s'han fet i que també hi ha hagut una taula de treball intensa amb els representants sindicals, doncs s'ha pogut arribar a un acord que ha sigut pactat doncs, entre tots els que estàvem en aquesta taula. Per tant, felicitar els que ho han fet possible, a tots els representants dels treballadors, a tots els sindicats i al Departament de Recursos Humans, capçalat pel regidor, i totes les persones que ho han fet possible.
Onze i 46, i algú que es mocava, eh?
Molta estona, durant tots els debats.
Algú sí. Refredat també que altre al saló de plecs.
Doncs encara ens queda un darrer dels punts en relació amb el tema del pressupost. És el punt que ens remet a les 12 de la nit i és en el torn de preguntes del públic present, poc escàs públic en aquesta darrer dels plens de l'any, perquè la senyora Cristina Martínez, portaveu de la plataforma per uns impostos i uns serveis justos, va demanar la paraula al final del ple. Va anunciar que la plataforma es plantejarà impugnar el pressupost aprovat, i així ho vam també tuitejar durant la nit. Es plantegen impugnar-ho perquè entenen que els pressupostos inclouen una pujada impositiva amb un tipus aplicat a l'IBI que era modificable malgrat les paraules del regidor d'Hisenda, Jordi Mas. Entén la senyora Martínez que els impostos que es plantegen per als sitgetans el 2013 són insostenibles per a moltes economies familiars, i fins i tot va relacionar en el seu Parlament doncs, el tema del menjador social i de la necessitat que pugui haver doncs, per moltes persones que no puguin arribar a les seves necessitats bàsiques, doncs, que els impostos puguin provocar aquestes situacions. La resposta l'hem enganxada, la resposta a continuació de l'alcalde Miquel Forns, va ser que hi havia hi ha plantejada una reunió el 2 de gener amb els representants de la plataforma, una reunió que la senyora Martínez va dir desconèixer. Miquel Forns va dir que ell havia parlat amb una persona que fins ara era l'interlocutor de la plataforma, i Cristina Martínez doncs va dubtar d'aquesta versió. La qüestió és que la cosa va quedar una miqueta així, perquè Cristina Martínez va parlar en nom de la plataforma quan Miquel Forns va dir que havia parlat per telèfon amb una persona que parlava en nom de la plataforma. I diguem que les opinions, com a mínim, els resultats d'aquestes dues converses no eren exactament els mateixos, perquè, doncs, com deia Miquel Forns, havia quedat amb aquesta persona, que no va dir qui era, per trobar-se el dia 2 de gener, mentre que Cristina Martínez, com deia, va anunciar una futura assemblea de la plataforma per decidir si es portaven o no a impugnació aquests pressupostos. Com dèiem, és el darrer dels talls del ple en relació al pressupost del 2013. Qui parla és Cristina Martínez, qui després la contesta és l'alcalde Miquel Forns.
Em presento novament, som de la plataforma Ciutadana per uns impostos i serveis justos, dels quals volem fer la intervenció i pregar i preguntar que la plataforma és possible que un cop sentit el pressupost aquí presentat plantegem una impugnació d'aquest pressupost del 2013. Es proposarà i es plantejarà en assemblea, i preguntem per què no existeix la compensació pressupostària en el 2013 de l'increment econòmic afegit d'un dels valors catastrals que ha sigut superior al que prèviament s'estimava en el pla d'ajust. Aquesta descompensació és aproximadament d'1 milió d'euros. Per què no està valorada amb aquests pressupostos compensada amb qualsevol altra taxa, perquè ja que teníem previst ingressar per aprovar el pla d'ajust una xifra, aquesta xifra ha sigut superior perquè el valor catastral, diguéssim, aprovat per Hisenda ha sigut molt superior al previst, tenen un afegit d'ingressos molt més elevat, que això va incrementat en els impostos municipals que paga cada ciutadà. Volem preguntar per què no està compensant cap altra taxa, tant que diuen que en el 2013 no poden baixar els tipus perquè han estat aprovats al juny, cosa que per una altra banda he sentit el grup socialista que qüestiona que és possible que hi hagi possibilitat de modificar aquest tipus fins a final d'any. Per tant, preguntem això. També hem vist un pressupost continuista, sense fer grans canvis d'estructura ni de gruix municipal. En els moments que avui en dia passem tots, i les reduccions que verdaderament fan les famílies, les empreses i tothom. Des del 2010 han fet una reducció del dèficit total d'un 11% i del corrent d'un 15%. Considerem que és insuficient per l'esforç que demanen el ciutadà. Es diu que l'increment, per exemple, ha anat molt destinat a benestar i social. Es diu que aquest increment de pressupost que va destinat, molta part va a un menjador, no?, en el qual és per ajudar les persones que no es poden pagar el menjar. És a dir, que per una banda et pugen els impostos de manera insostenible i per una altra et donen de menjar amb un menjador social, abocant amb una dignitat de les persones. Si vol que li digui quina és la dignitat de les persones, és poder menjar a casa seva amb els seus recursos i no implementant impostos que no es poden assumir, i després, per una altra banda, donar un menjador social per treure't la dignitat, francament. Si vostès baixessin els impostos i fessin el menjador social, sí que realment seria una mida francament valorada. Però si per una banda t'incrementen els impostos que et treuen justament el menjar de la nevera, el que no pot ser és que estigui justificat després amb un menjador social com de bona fe. Al final, la reducció, al final la reducció del pressupost respon a que el dèficit ha estat desviat a un nou préstec. Pel que s'ha vist, en principi la majoria de la reducció d'aquest pressupost que han presentat és perquè el dèficit l'han col·locat amb el préstec que realment han aconseguit a través de l'ICO. Per tant, és realment que s'ha reduït el pressupost, però no s'ha reduït el gruix municipal, ni les intencions de reduir els impostos. Per tant, la plataforma no presenta cap proposta ni llistat de possibles modificacions estructurals del municipi, ja que ni estem governant ni disposem de les dades suficients per realment donar aquestes propostes. No és el nostre compromís. El nostre compromís és procurar per uns impostos i uns serveis justos. El compromís dels governants és de gestionar això. Per tant, amb algunes, diguéssim, reunions trobades amb el govern, ens han plantejat, com el senyor Mas ha dit abans, digueu a veure quines solucions doneu d'ingressos, ja que dieu que redueixin les despeses. Digueu, a veure, què voleu? Un ERE? Què voleu? Que tanquem les llars d'infants? Això no són propostes que la plataforma pot decidir, ni la plataforma ni ningú que no estigui governant. Per tant, no són propostes que tinguin una base com perquè nosaltres portem a terme. El nostre compromís és i serà defensar els impostos i els serveis justos dels ciutadans. I res més. O sigui, realment, aquí la feina de governar i la feina de gestionar són dels que estan cobrant el sou per fer-ho. Nosaltres el que sí que podem assegurar és que els impostos actuals del 2013 són insostenibles. Per tant, nosaltres intentarem en les al·legacions que es puguin, en principi s'ha d'aprovar per assemblea aquesta impugnació del pressupost, però sí que per al marc del pressupost que aquí s'ha sentit, francament no cobreix les expectatives d'una reducció pressupostària d'impostos per als ciutadans en el 2013, cosa que ho lamentem francament. Així que això és la nostra intervenció i bona nit a tothom.
Senyora Cristina Martínez, li contesto la seva intervenció. Entenc que avui la seva intervenció en el ple, no sé si ha estat a nom personal o en nom de l'associació de veïns que vostè representa, perquè de la conversa derivada que jo vaig tenir ahir amb la persona que fa de portaveu de la plataforma, doncs, com hem fet durant aquestes últimes setmanes o mesos, ens hem emplaçat a una nova reunió que, si em penso que estava pendent de confirmar perquè fos el dia 2 de gener, en el marc doncs, que continuarem doncs, plantejant tots aquests temes que vostè ha comentat a sobre la taula, i a més, tal com vam dir en l'última reunió que vam tenir, a l'última reunió amb la plataforma, que vam tenir govern amb la plataforma, doncs vam dir que avui, dia 21, es posaria sobre la taula la proposta de pressupost que sotmetria a votació del plenari i que si s'aprovava, doncs automàticament, que passarà a ser doncs, aprovada inicialment, aquesta proposta de pressupost es lliurarà a les associacions que vulguin, a la plataforma doncs, també, perquè puguin doncs, conèixer exactament quina és cadascuna de les partides pressupostàries d'ingressos, de despeses, per poder-ho analitzar. Aquest és el compromís. Jo amb la persona que ha fet fins ara d'interlocutora, ahir vaig tenir una conversa telefònica amb ell i per tant vam quedar d'aquesta manera, que ens emplaçàvem el dia 2 de gener per continuar les converses i poder, doncs, si vostès ho consideren oportú, analitzar el pressupost, etc, etc. Per tant, en aquest marc és el marc en el qual ens trobarem. Si la plataforma ve, no hi ha torn de debat, Que jo sàpiga la interlocució amb la plataforma no ha canviat, a mi no m'han comunicat el contrari, per tant amb qui he parlat jo he quedat així i per tant en principi doncs ens veurem el dia 2.
I 57 minuts del matí, la intervenció inicial, com han escoltat, de la senyora Cristina Martínez, en representació, en aquest cas, de la plataforma per uns impostos i serveis injustos, i aquesta qüestió a la que feia referència l'alcalde Miquel Forns sobre aquesta futura reunió el proper 2 de gener.
Efectivament, i va acabar una miqueta
sí,
així.
Una miqueta, com vulguem dir... Bé, jo he parlat amb una altra persona, que no és vostè precisament.
I la senyora Cristina Martínez, que intentava sí. exercir un dret a rèplica que no està estipulat. De fet, el torn d'intervencions del públic al final dels plens és una deferència que té l'alcalde que toca amb el públic. En principi no està programat en el ROM i, de fet, no se'n pren ni tan sols acte. En qualsevol cas, és una continuació pública del ple municipal. El que passa és que perquè no derivés en un intercanvi de retrets, doncs ja fa uns quants plens que es va decidir que les intervencions dels públics es fessin totes seguides i la resposta també fos tota seguida, però sense doncs, l'opció a entrar en un debat, i que en qualsevol cas, si hi havia més coses a parlar, doncs s'emplacessin les parts, és a dir, el regidor o l'alcalde amb el ciutadà corresponent, doncs en una futura reunió. Com dèiem, amb aquest punt tanquem ja tot el que va comportar el debat de pressupostos. De fet, no queda tancat el debat de pressupostos perquè, òbviament, ara hi ha el període d'al·legacions. Hi haurà presentació d'al·legacions de ben segur per part d'algunes formacions polítiques. És possible que també alguna entitat entri a algun tipus d'al·legació i, especialment, doncs, estarem a l'espera de què passa amb la plataforma ciutadana per uns impostos i uns serveis justos perquè, doncs, per una banda, hi ha aquesta reunió convocada per el dia 2 de gener i, per una altra banda, doncs, haurem d'entendre si la plataforma definitivament trenca aquest procés de converses i decideix impugnar el pressupost o doncs arriba algun tipus de pacte o acord amb l'Ajuntament. Per tant, quedarà la cosa oberta, però ja sabrem més coses quan haguem començat el 2013.
Tanquem capítol pressupost.
Correcte, tanquem capítol pressupost, però ens aturarem ràpidament. Va bé el següent punt, com l'aprovació de la separació de l'Ajuntament de Sitges de l'adhesió de la Red de Gobiernos Locales Biodiversitat 2010. Va lamentar Òscar Ortiz que doncs, l'Ajuntament, només per estalviar-se 150 euros, que és la quota anual d'aquesta entitat, doncs es donés de baixa d'aquesta entitat, però la regidora Elena Redondo va dir que l'Ajuntament ja formava part d'altres organismes que suplien aquest fet i que per tant doncs havia pres aquesta determinació. I a continuació l'aprovació de la resolució d'al·legacions presentades per la CUP i el PSC i l'aprovació inicial de l'ordenança municipal d'ús, gaudi i aprofitament de les platges de Sitges, la famosa ordenança de platges que es va aprovar inicialment fa uns quants mesos ja, ha trigat el període fins a la aprovació definitiva que, com dèiem, ha tingut lloc en aquest ple de desembre. El regidor de platges, Ignasi Garrigó, explicar doncs, la resolució d'aquestes al·legacions i, per la seva banda, Òscar Ortiz, de la CUP, va lamentar els 5 mesos que hi ha hagut que ha trigat el govern en valorar aquestes al·legacions. Entenc que és un document incomplert, inconcret i sobreregulador. Per tant, doncs, va mostrar la seva disconformitat en aquesta nova ordenança de platges. Va presentar 22 al·legacions la CUP, per exemple, el permís de mascotes en determinades àrees acotades de les platges, el fet que es pugui sancionar a concessionària si es detecta de que no fan contractes correctament els seus treballadors, o la despenalització d'esports aquàtics sense motor, especialment el surf de platja, doncs que hi ha alguna qüestió, ara ho sentiran, com Òscar Ortiz li deia al regidor, de dir, clar, vam demanar que en cas de bandera vermella no es penalitzi els practicants de surf, perquè doncs precisament quan hi ha bandera vermella
és quan ells la
platja està més en condicions. Sembla ser que l'al·legació li van dir que si l'ordenança deia que no es podia entrar, no es podia entrar a l'aigua, i Ignasi Garrigó va respondre a aquest fet concret que hi ha hagut diversos rescats aquest any de practicants de surf en situació de bandera vermella, per tant, doncs, que per això s'ha mantingut, però en qualsevol cas el govern sí que es va mantenir obert a la possibilitat d'establir alguna àrea també perquè els practicants de surf acreditats d'alguna manera doncs puguin practicar també en bones condicions el seu esport. Al contrari de la CUP, el PSC sí que es va mostrar content amb la resolució de les al·legacions. Ricard Vicente va dir que s'han acceptat la majoria i que, per tant, doncs, el seu grup en votaria a favor. Aquest és, com dèiem, el darrer dels debats que escoltarem, la resta ja ho acabarem d'explicar, al voltant de l'aprovació de l'ordenança de platges. Una ordenança que, com dèiem, comenta el regidor de platges, Ignasi Garrigó.
Agrair la participació de les al·legacions per part de la CUP i del Partit Socialista, que queden esmentades cada una les que s'han acceptat i les que no s'han acceptat, així com totes les esmenes que hem aportat, oi? Tanmateix, tindrem 15 dies per tindre les al·legacions que estimin oportunes i res més, gràcies.
Gràcies, senyor Ignasi Garrigó. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Primer de tot, hem de dir que lamentem que des de la regidoria s'hagi donat tan poca prioritat a l'aprovació d'aquesta ordenança d'ús, gaudi i aprofitament de les platges de Sitges, ja que han trigat 5 mesos a valorar les al·legacions presentades. Aquest fet ens ha sorprès molt, ja que el ple municipal de juliol, responent a una pregunta que li vam fer al regidor Ignasi Garrigó, preguntant per la data en què portarien de nou al ple l'aprovació de l'ordenança, se'ns va respondre que en aquells moments els tècnics ja estaven estudiant al·legacions i que aquestes es portarien al ple de setembre. Això, però, no es va produir finalment, han trigat 5 mesos en valorar les al·legacions. En el debat entorn a l'aprovació inicial que vostès van portar a aprovació al darrer ple de juny, nosaltres vàrem ser l'única veu discordant i l'únic grup municipal que no va votar a favor d'aquestes ordenances. Aleshores, ho vam fer perquè creiem que aquesta ordenança estava feta de cara a l'aparador. Aquesta postura la vam justificar declarant que com a document que ha de servir per regular l'ús de les platges era inconcret, incomplet i en molts casos sobreregulador. A més, era molt inconcret en alguns punts i, per tant, deixava a criteri i opinió del sancionador la possibilitat o no d'aplicar la sanció. Posteriorment, i seguint la lògica del nostre discurs, des de la CUP vam presentar 22 al·legacions que responien a 4 motius. El primer, aconseguir desgranar l'ordenança de platges i treure aquells articles que ja estaven regulats per altres normatives i que, per tant, no calia tornar a regular. El segon motiu era demanar que es concretés el document en alguns punts per evitar, tal i com hem dit, que l'aplicació o no d'una sanció no quedés només a criteri del sancionador. El tercer motiu era que l'ordenança també reflectís que l'Ajuntament ha de ser responsable de que només pot cedir o renovar concessions a aquelles empreses que no tinguin els seus treballadors en situacions de precarietat sense contracte. I finalment, el quart motiu era despenalitzar algunes activitats esportives i lúdiques concretes i proposàvem al mateix temps usar-les com un reclam de promoció turística. Per exemple, vam proposar despenalitzar esports aquàtics sense motor com el surf, o proposàvem també que l'ordenança recollís alguns espais de les nostres platges on es permetés que la presència d'animals de companyia, tal i com ja passa actualment a altres municipis catalans. La proposta del govern a aquestes 22 al·legacions ha estat no acceptar-ne pràcticament cap, i a més ho han fet sense establir cap procés de diàleg amb nosaltres. Com acabem de dir, vam presentar un seguit d'al·legacions que pretenien treure sobre regulacions de l'ordenança de platges, com ara que aquesta recull que no es pot practicar sexe, que no es pot acampar a les platges, que no es poden fer pintades, etc, etc. Vostès ens han respost que desestimen aquestes al·legacions perquè aquestes activitats creuen que no estan regulades per cap altra normativa. Però això no és cert. Vostès deuen conèixer bé l'ordenança de civisme de Sitges i han de saber que totes aquestes activitats ja estan regulades en allà. I els hi recordem que en el punt 4 de l'article 3 del títol primer de disposicions generals en el que es tracta l'àmbit d'aplicació de l'ordenança del civisme, s'indica que l'ordenança de civisme s'aplica a les platges de Sitges. Per tant, de nou diem que no fa falta una sobreregulació que ja existeix. Per altra banda, també vam al·legar pretenent que s'acostés millor al criteri de sanció en relació a algunes activitats, com per exemple és el cas del primer punt de l'article 15 que indica. Resta prohibit a la sorra i dins de l'aigua durant la temporada de bany la realització de qualsevol activitat i joc que pugui molestar la resta d'usuaris. Nosaltres demanàvem que es retirés aquest punt degut a que és extremadament inconcret. Vostès han acceptat parcialment la petició i finalment han afegit que els banyistes tindran espai preferent enfront dels jocs en pilota o l'anomenat joc de pales. Creiem que han acotat més el punt, però creiem que aquest i altres segueixen sent molt inconcrets. El tercer motiu pel qual vam al·legar l'ordenança era la protecció dels drets laborals dels treballadors i treballadores amb les empreses que tenen concessions a les platges. En aquest sentit, vam presentar una al·legació que demanava que l'Ajuntament, com a institució de qui depèn la cessió de les concessions a les diferents empreses explotadores, ha de ser responsable de garantir que només es cedeixin o es renovin llicències a aquelles empreses que tenen els seus treballadors en situació laboral d'acord amb la llei. També demanàvem que el fet de tenir treballadors en una situació contractual no regularitzada o una situació de violació dels seus drets laborals fos un motiu per la possible retirada de la llicència. La seva resposta a aquest punt també ha estat negativa i ho justifiquen dient que aquestes mesures es recullen en els contractes que tenen les empreses amb l'Ajuntament. Doncs bé, aprofitem per demanar al regidor Garrigó si ens pot fer arribar la totalitat d'aquests contractes de les cessions de llicències i preguntem també si l'Ajuntament controla que es compleixin aquests contractes, perquè ha de saber que no s'estan complint en alguns casos. La precarietat laboral en el sector és molt elevada i hi ha força casos de treballadors sense contracte laboral. Per altra banda, vam fer al·legacions per intentar aconseguir que es permetés la presència de mascotes en alguns punts determinats que han estat totalment desestimades per qüestions de salubritat pública. Nosaltres insistim en el concepte animalista de la defensa d'espais per les mascotes i per gaudir de la seva companyia. Només cal que els posseïdors dels animals tinguin cura de que no ocasionin mals, ni perjudicis, ni embrutin. I a més, hi ha solucions de delimitació física de les platges, com es fa en zones molt turístiques com nosaltres, la Costa Brava. A més, hauria estat una oportunitat per vendre Sitges com a destí turístic als estrangers, on també hi ha espais per mascotes, com d'altres que ja existeixen a la costa catalana, com hem dit, i que el públic estranger considera la seva mascota un mes de la família. I finalment van demanar que els esports aquàtics sense motor, com el surf o el bodysurf, fossin despenalitzats. Plantejàvem que aquests esports practicats sense motor fossin considerats d'ús comú, però ens ho han denegat sense més explicacions. En altres casos, les respostes que hem obtingut també ens deixen molt a desitjar. Creiem que o nosaltres no ens hem explicat bé o vostès no han entès el que plantegem. Per exemple, en l'al·legació 17, que fa referència al punt 4 de l'ordenança 33, demanàvem que no es prohibís el bany amb bandera vermella als surfistes. I ho demanàvem perquè, lògicament, les millors condicions per a la pràctica del surf són quan hi ha bandera vermella, senyors. Tanmateix, vostès ens han denegat aquesta al·legació argumentant que no es pot permetre la coexistència entre els banyistes i els surfistes. Sincerament, no entenem què ens han volgut dir. Perquè, lògicament, quan hi ha una bandera vermella és quan no hi ha d'haver-hi banyistes a l'aigua i, per tant, no hi hauria cap perill de coexistència, com vostès ens diuen, perquè estarien els surfistes sense banyistes, que és el que no hi pot ser-hi. Resumint, veiem que ens han tombat totes les al·legacions referents a la defensa de la pràctica d'aquests esports aquàtics. I el resultat és que si vostès apliquen aquesta ordenança, l'activitat dels surfistes passarà a ser considerada una infracció molt greu, ja que no els distingeix de la resta de banyistes i, per tant, se'ls aplicarà la sanció de banyar-se amb bandera vermella, a la qual li correspon una multa de fins a 3.000 euros. Per acabar la intervenció, anunciem que tenint en compte, tal i com s'ha dut a terme el procés, en què no han debatut amb nosaltres l'oposició, i tenint en compte tot el que hem exposat, anunciem el nostre vot en contra i que de nou presentarem al·legacions a l'ordenança en el nou procés que s'obre. Gràcies.
Gràcies, senyor Oscar Ortiz. Més paraules. Senyor Ricard Vicente, endavant.
Gràcies, senyor alcalde. En aquest cas, el grup municipal socialista sí donarà recolzament, perquè es troba en el cas contrari, de que la regidoria ha decidit acceptar la immensa majoria de totes aquelles al·legacions que hem presentat, cosa que ens felicitem, i per tant ens l'alegrem. I per tant tenen el recolzament positiu i favorable. Tot amb tot, com bé ja he quedat amb el regidor personalment, queda pendent conèixer doncs, una mica l'estat que ja havíem demanat en anteriors plens, la memòria 2012 de les platges, de la gestió, dels números, tot plegat, i tinc la paraula del senyor regidor que tan aviat com ho tingui, doncs m'ho passarà, ens ho passarà. Per tant, el vot és favorable. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions? Senyora Mercè Espada. Perdó, heu demanat la paraula? Sí? Gràcies. En principi és una intervenció per grup.
Perdó, gràcies. És una intervenció personal perquè jo tinc una vinculació professional amb aquest tema i, per tant, considero que m'he d'abstenir per prudència. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, regidora. Senyor Ignasi Garrigó.
Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el compromís que vaig tindre amb el senyor Ricard Vicente, Partit Socialista, d'entregar la documentació, si s'ha enrederit és perquè estem fent el tancament de la temporada 2012 i, tal com li vaig dir, en seguida li farem arribar la documentació quan la tinguem a punt, que queda molt poca cosa per posar. De totes maneres, senyor, els senyors de la CUP, els diria que de les al·legacions que vostès han presentat majoritàriament sí que és cert que anaven referides a l'esport dels surfistes. Nosaltres no tenim res contra l'esport dels surfistes. És més, nosaltres estem treballant perquè hi hagi unes zones concretes i uns clubs on puguin desenvolupar la seva activitat. El que sí que és cert
que aquesta temporada d'estiu, per exemple, quan hem tingut els períodes de banderes vermelles, ens hem trobat actuacions per part dels socorristes degut a l'activitat surfista. D'acord? Escolti'm, la comissió ha debatut, la comissió ha treballat les al·legacions i en aquest sentit, escolti'm, el resultat és el que tenim. Sí que és cert que hi ha altres poblacions que tenen espais pel tema dels animals. Nosaltres ja els hi hem dit de que no estem tancats al tema, però avui per avui no tenim cap platja que pugui ser compatible els animals a la platja en l'època de bany. Referent a les activitats i al personal de, en aquest cas, els xiringuitos, vostès és que barregen bastant el que és la norma del pla d'usos, en aquest cas, el que determina el pla d'usos, amb el que és l'ordenança en si. Escolti'm, si hi ha alguna activitat, nosaltres amb el concurs que vam treure en el seu moment, que van treure els companys del Partit Socialista, els hi demanem la documentació segons el plec de clàusules, que estigui tot correcte, s'aproven els preus aquí al ple, se demana la documentació dels treballadors. Si hi ha alguna activitat particular que incompleix la llei, escolti, nosaltres intentarem estar a sobre, però tampoc podem ser adivins en aquest sentit. Bé, lamento la seva disconformitat i insisteixo que estic a la seva disposició per tot això, però insisteixo, tenim previst llocs on es poden desenvolupar clubs nàutics per fer el tema del surf i altres activitats aquàtiques. Gràcies.
Gràcies, senyor Garrigó. Més intervencions dels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Només els temes principals que han sortit i dels quals m'ha donat doncs vostè resposta. En el tema dels surfistes entenem que s'ha de seguir treballant doncs perquè hi hagi una compatibilitat d'usos entre el que són banyistes i surfistes. Perdoni? Bueno, evidentment que és com demanem nosaltres en les nostres al·legacions, que hi hagi espais disponibles perquè es puguin practicar esports aquàtics que no fan mal a cap compatibilitat i que en moltes regions del planeta s'estan portant a terme, que no hi ha Sitges una excepció que digui aquí no podem fer surf o aquí no es pot fer surf. I jo no sóc practicant de surf, però hem posat l'exemple de surfistes per mostrar el treball de les al·legacions que hem presentat la CUP. Si vostès estan ara ens avancen, perquè això ens ho estan dient ara aquí en el ple, que s'està treballant en tot aquest seguit de clubs, instal·lacions i tal que posarem a disposar Sitges, suposo que els surfistes ho rebran, la comunitat de surfistes, com una gran o molt bona notícia. D'acord? Per tant, compatibilitat d'usos, n'estaríem d'acord, però han continuat tombant-nos les nostres al·legacions. Li agraeixo doncs que vostè sigui sensible a que es mostri doncs lamentable amb el nostre desacord, però continuarem estant doncs bueno, no molestos, però de dir, bueno, no ens convencen com ens han desestimat les al·legacions. Després ens ha dit que la platja no és hàbil o no hi ha Sitges cap platja hàbil per poder tenir animals, però ho han valorat vostès realment? De quina manera ho han valorat? Voldríem doncs que ens poguessin passar aquell informe tècnic, aquelles necessitats que vostès han detectat que a dia d'avui impedeixen que hi hagi cap platja apta per poder-ho habilitar en els animals. A vegades hi ha molts interessos que trepitgen la sorra, no diré quins, però hi ha molts interessos sota molts colors, sota moltes maneres, sota moltes formes que trepitgen la sorra de Sitges. I a vegades potser, doncs clar, s'ha de primar o s'ha de mirar de que aquests interessos que potser ja porten més anys que doncs un pobre gos que pot anar amb el seu dueño, doncs prevalgui i no es vegi afectat per la presència d'un possible gos. Nosaltres demanem que els dueños són són els primers responsables de vetllar per la seva mascota, pel seu animal de companyia, i ja els hi hem dit, hi ha molts models a Catalunya, de zones molt turístiques, que tenen índexs molt més elevats que la Costa Daurada del que són visites de mercats internacionals, que tenen platges compatibles perquè els turistes vagin amb les seves mascotes. Reconsideri-ho, ens passa a vostè aquests informes i ho mirarem. I si realment no hi ha Sitges cap platja apta, doncs ja estarem d'acord, clar que sí, perquè democràticament nosaltres entenem el que vostès sempre ens estan doncs voler fer veure i que ja ho veiem, que la democràcia és així. A vegades
arribes a acords, a vegades no, es confronten posicions, etc, etc. Això ja ho entenem i amb això no hi haurà cap problema de que puguem seure'ns-hi i continuar-ho parlant.
Acaben d'escoltar tot el referent, aquesta part del debat dedicada exclusivament a la qüestió de l'ordenança de platges. 12 i 18 minuts, passem de l'hora, com era de preveure, bàsicament perquè el ple, com hem dit al començar el programa, va durar 5 hores, allò de resumir 5 hores amb 3 i poc més, doncs la feina és. Joan, per on seguim?
Doncs seguim per ja els altres punts de l'ordre del dia. Continuem per l'aprovació de l'ordenança reguladora de la concessió de llicències de reserva de domini públic per l'entrada i sortida de vehicles a un immoble a través de les voreres. Una ordenança aquesta molt, molt específica. A continuació es van aprovar la de declaració de manca de validesa per donar de l'acord plenari del 28 de març de 2011 pel que es donava compte de l'acte de conformitat signada amb CESPA amb la modificació del contracte de neteja pública, neteja viària, servei de platges, etc. I a continuació també es va desestimar un altre recurs de reposició presentat contra l'acord del ple municipal del 24 de setembre de 2012 sobre l'aprovació de la desestimació de la petició presentada per Mercadona de la modificació d'una clàusula de la plec de clàusules particulars del regulador del contracte de la concessió administrativa de l'espai públic que ocupa aquest establiment. Aquests dos punts van passar sense cap debat. Es va aprovar també la minuta del conveni de col·laboració a signar amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de la Generalitat relatiu a l'oficina local d'habitatge. Va demanar Òscar Ortiz que cal donar una impenta a aquesta oficina de l'habitatge, que recordin que s'ha posat en marxa aquest any, que es va presentar, va dir la regidora Elena Redondo, que efectivament cal dotar-la més de contingut, però que ha acollit ja en els mesos que porta en funcionament moltes consultes i sol·licituds al llarg d'aquests 5 mesos, com dèiem, de funcionament. El següent punt, un punt de l'aprovació d'un plec de clàusules administratives, d'un local, etc., es va retirar. I, per últim, dintre de ja la Regidoria de Tradicions i Festes, dos punts. Per una banda, l'aprovació de la modificació de la Comissió de Reis, la substitució d'uns vocals per uns altres, i bueno, que va comportar també l'agraïment per la tasca feta per part de l'Ajuntament, de la gent que es retira, i per una altra banda també l'aprovació del llistat de les festes d'especial interès del municipi de Sitges. Es poden imaginar quines són, des de Festa Major, Corpus, Carnaval, etc.
Etcètera.
O sigui, no, tenim la relació dalt, però tampoc val la pena, oi? I entraríem ja, entraven dos punts per el caràcter d'urgència, dos punts que van ser, per una banda, de la creació d'una línia extraordinària de bestretes sobre la nòmina del personal municipal, a través de la qual el personal municipal podrà tenir accés via bestreta al 50% de la paga extraordinària del mes de juny com a avançament per suplir la manca de la paga extraordinària d'aquest mes de desembre. Mm-hmm. Això per una banda, i per una altra una modificació de crèdit a través de la qual les dietes es destinen els diners de la renúncia de la paga extraordinària de Nadal i de la part proporcional de les dietes dels regidors que no van per nòmines, sinó que van per dietes, que són els de l'oposició i alguns del govern, destinar els diners que s'estalvia l'Ajuntament a través d'aquesta partida a la cuina del casal o de l'Hospital de Sant Joan, en el cas que acullin el menjador social. Segons això es va explicar per part del regidor Marc Martínez, que El projecte de menjador social, que es va aprovar també en el ple del mes de novembre, ara mateix està en funcionament. Doncs, com ha de funcionar? En principi, s'està pensant en la cuina del Casal d'Avis o s'està pensant en la cuina de l'Hospital de Sant Joan. L'Hospital i l'Ave Maria s'havien ofert inicialment per acollir aquest servei, però el que passa és que no reunien els requisits mínims perquè oferien un màxim de 10 places i l'Ajuntament volia més, més persones. El que passa és que es veu que les converses doncs, continuen, sobretot amb la gent de l'hospital, i si no també doncs, a través del casal es podria fer. La qüestió és que els diners que s'estalviarà l'Ajuntament doncs, del pagament d'aquesta paga extraordinària de Nadal als regidors i de la part proporcional dels regidors que van per dietes d'assistència, doncs aniran destinades a la reforma que s'hagi de fer, a on s'hagi de fer definitivament aquest menjador social. Totes dos punts d'urgència varen ser aprovats per unanimitat. I dintre de l'apartatge de les mocions va haver quatre mocions presentades, una sobre la delegació de vot dels i les representants electes municipals, la presentava el grup municipal socialista, demanant que en circumstàncies excepcionals, malalties, baixes per maternitat, etc., els regidors puguin delegar el vot en companys seus, sempre d'una manera estipulada. Aquesta delegació de vot va ser acceptada i aprovada per tots els regidors de l'Ajuntament. Òbviament caldrà modificar el ROM perquè això sigui efectiu. Després hi va haver una moció que presentava el grup municipal de Convergència i Unió en defensa del model d'escola catalana. De fet, aquesta moció sembla ser que també en els següents dies l'havien presentat altres grups amb redactats diferents, però sempre quan hi ha diferents mocions presentades per diferents grups, sempre la que tira endavant és la que s'ha presentat primer, i en aquest cas va ser la que havia presentat Convergència i Unió. Aquesta moció va ser presentada en resposta a, doncs ja saben, a tota la controvèrsia que ha generat l'esborrany del Ministeri d'Educació patrocinat pel ministre Wert, doncs que s'entén com un atac al model d'escola integradora a Catalunya. Doncs bé, aquest aspecte va provocar un llarg debat, i més aleshores que estàvem, sobre el model de l'escola en català. Molts dels grups van voler-se posicionar de manera ferma, no només el Convergència, sinó també la CUP, el Partit Popular i, òbviament, el PSC també, varen voler fer valer, i la resta de grups, de fet, tothom va dir la seva, però varen voler fer valer també una miqueta el posicionament en especial doncs, a tots els partits que tenen una referència més enllà de Sitges. El Partit Popular va, amb veu de Jorge Carretero, va defensar la reforma que preveu el ministre Wert com a millora de la qualitat educativa, i la resta de partits doncs, varen lamentar que el que pretenia fer el ministre Wert a través d'aquesta reforma era crear divisió i acabar amb el model d'escola en català doncs, que hem tingut des de que hi ha la democràcia. De fet, a partir d'aquest debat va sorgir un petit debat paral·lel, que també va ser matat per l'alcalde en aquest cas, sobre el fet que si era normal que Convergència i Unió mantingués pactes amb un partit que doncs, vol acabar amb l'escola en català, en institucions com, per exemple, l'Ajuntament de Sitges. L'alcalde Miquel Forns va voler respondre en això, separant clarament doncs, que les opcions ideològiques de cada partit que no coincideixen no vol dir que no pugui haver acords per aquests altres aspectes, i per tant doncs, que el model d'escola, entre d'altres, no és un tema que sigui fruit del pacte de govern, i per tant, doncs, els partits poden pensar i poden votar diferent sense que això posi en qüestió la continuïtat d'aquest govern. Això és el que va explicar Miquel Forns, com dèiem, d'aquest petit debat que va sortir del debat principal, que era el debat sobre el model de l'escola en catalana. Petit debat, però debat transcendental, en el fons, perquè era l'aplicació a Sitges de què pot passar si hi ha divergències polítiques al voltant del model de l'escola en català. I per últim hi havia dues mocions més presentades per la candidatura d'Unitat Popular, per la CUP Una, per recuperar i gestionar els aliments en bon estat que actualment es llencen als contenidors. Una moció que després també d'un cert debat va quedar retirada. Per què? Doncs perquè sembla ser que bona part de les coses que presentava la CUP en la seva moció ja s'estan portant a terme de manera més o menys consensuada. El que es va pensar és en la possibilitat de reformular aquesta moció i tornar-la a presentar en un proper ple, perquè doncs, efectivament, per una banda està en marxa el tema del menjador social, per una altra banda doncs, hi ha certs acords amb alguns supermercats doncs, perquè tirin endavant aquesta gestió dels aliments en bon estat. Per tant, doncs, després d'un cert debat es va arribar a un acord perquè Òscar Ortiz retirés aquesta moció. I l'última de les mocions, la que presentava també la CUP per instar el nou govern de la Generalitat a reprendre la Comissió d'Investigació sobre la gestió en l'àmbit sanitari i la Comissió d'Investigació sobre les caixes d'estalvi catalanes, una moció que també accedeix a l'àmbit sitgetà i per tant doncs, els partits també es van posicionar en funció de les seves adscripcions polítiques de caràcter nacional. Convergència i Unió va votar en contra, Nou Horitzó es va abstenir, la resta de partits hi varen votar a favor. No va haver torn de pregs i preguntes. Havíem arribat molt tard al vespre i el PSC ja havia anunciat que les havia presentat per escrit directament i Òscar Ortiz va renunciar a presentar-les també verbalment i també va anunciar que les presentaria per escrit doncs, per deixar una miqueta de temps en el públic que després participés. De fet, hi va haver dues intervencions del públic, una que ja l'hem escoltada, una altra de l'exregidor Josep Urriols. I amb això vam arribar al final. Al final al qual l'alcalde va desitjar bon Nadal.
Final del partit, i em permetran aquest símil esportiu, per acabar doncs, el resum del ple dels pressupostos celebrat el passat divendres dia 21 a l'Ajuntament de Sitges. Gairebé 1:15 del migdia. Agraint especialment al Joan que ens hagi vingut a explicar, a resumir aquest llarg ple del passat divendres. Joan, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Bones festes, senyor.
Bones festes a tothom.
Bones festes a tots els sitgetans, que passin un bon Nadal, una bona diada de Sant Esteve. Ens retrobem, si els ve de gust, el dijous 27 a partir de les 9 del matí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.